Començaríem ple ordinari de febrer. Perdoneu. Acabem de situar. Doncs benvinguts a, com dèiem, al ple ordinari de febrer de l'Ajuntament de Capellades. Abans de començar el ple, votaríem per la incorporació de dos punts a l'ordre del dia, que serien la moció per reclamar l'apropament dels presos polítics i la seva llibertat, entre d'altres qüestions, i la moció sobre el 8 de març i la vaga de dones programada, presentades en aquest cas aquesta del 8 de març per Vilacapellades CUP i Esquerra Republicana i la dels presos polítics per el PDeCAT, també Esquerra Republicana i Vilacapellades CUP. Passaríem primer a la votació per acceptar aquests dos punts, perquè entrin aquests dos punts a l'ordre del dia. Primer votaríem la moció dels presos polítics. Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
La següent votació seria per la incorporació de la moció del 8 de març. Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
Començaríem ara sí. Aquests dos punts anirien a la cua de la resta. Començaríem amb el primer punt de l'ordre del dia d'aquest ple ordinari de febrer, amb l'aprovació o no de les actes pendents del ple ordinari del 11 de gener de 2018. Donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
No, ens està bé, no tenim res a afegir.
Esquerra Republicana. Partit Socialista. Passaríem aquest punt a votació. Vots favorables?
Queda aprovada per unanimitat.
Donaríem compte ara amb el següent punt dels decrets d'alcaldia, número 1 a 90, del 2 de gener de 2018 al 16 de febrer de 2018. Si hi ha alguna qüestió a comentar, Partit Demòcrata no, Esquerra Republicana, Partit Socialista. Donats a compte, passaríem al tercer punt. Seria aprovació inicial, modificació del reglament d'utilització de la piscina municipal. Sí, perdoneu, abans hi ha el del projecte de Casa la Vila, que el tenim aquí. És l'aprovació inicial del projecte d'obra municipal ordinària titulat Projecte Executiu Casa de la Vila. Bé, com bé sabeu, i sabeu, sobretot els regidors i regidores de la taula, el mateix Ajuntament ja havia encarregat anteriorment a la Diputació de Barcelona el projecte de la Casa de la Vila per la seva restauració, donada precisament al seu estat, i precisament ja sabeu tots que porta ja uns quants anys doncs, tancat, precisament per aquesta raó. I arran doncs, d'aquest projecte, l'Ajuntament també s'ha encarregat de supervisar fins a la seva proposta definitiva d'aquest projecte executiu, afegint-hi evidentment algunes esmenes, algunes propostes que a més han estat parlades i debatudes i consensuades amb els equips tècnics de la casa, ja no només per necessitats laborals, sinó també polítiques, també a l'hora d'espais de treball, etc, etc. Passem en principi a aprovar el projecte executiu de la primera fase. Aquesta primera fase valorada al voltant de 500.000 euros i que, doncs, com bé sabeu, a l'avantprojecte està valorat per poc més d'un milió. D'acord? Crec que és bo afegir que, i com ja s'ha comentat en algunes reunions i en comissions informatives, que doncs, els passos a curt termini, precisament, que ja s'estan donant a terme, és precisament l'esforç de l'equip de govern per buscar el finançament per tirar i executar precisament aquesta primera fase, que com a tret característic sobretot enfoca la part més estructural. Des de cap a peus, amb algunes diguem-ne, intervencions destacades, com és doncs, l'accés directament des del carrer, o precisament també la restauració de tota la part de teulada que presentava també algunes deficiències. En aquest cas també per destacar sala de plens, amb unes altres característiques i espais també de debat i treball pels diferents partits polítics. I per tant, vist que esperem tenir resposta també doncs, envers el finançament d'aquest projecte, que també ens doni capacitat de poder-lo engegar. també paral·lelament als deures de l'Ajuntament és procedir a la fase del projecte executiu de la segona fase, perquè doncs, en un moment donat, quan arribi el moment, també tinguem ja aquesta feina feta i per tant també doncs, calgui fer els deures per mirar com s'implementa. Donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
Bé, nosaltres en aquest punt hi votarem a favor. Sempre hem expressat l'opinió o la voluntat del nostre grup de recolzar aquest projecte perquè creiem, perquè és un edifici que està catalogat com a Becil, perquè la casa de la vila, més enllà de la catalogació que pugui tenir com a edifici físic, és la casa de la vila, és la casa és el comú, és la casa de tots els capelladins. I també ens sembla que és important, més enllà d'aquest espai, d'aquest simbolisme, que per cert no deixa de ser important, doncs el factor operatiu. Ens sembla que poder ampliar la casa de la vila ha de permetre doncs, optimitzar el treball dels treballadors de la casa, l'organització de la casa, però també fins i tot l'ampliació de l'ús de l'espai que estem ocupant ara, que no és ni la sala de plens ni és un espai inicialment pensat pels tècnics municipals que estan en aquest espai de la biblioteca. I per tant, fent això, no només millorarem l'espai simbòlic, l'espai físic, el treball del dia a dia, sinó que a més també podem aconseguir l'ampliació pròpia de l'espai de la biblioteca municipal, molt en especial la planta dedicada als infants. Per tant, posant tots aquests elements, evidentment que hi votarem a favor. De fet, ja vàrem tenir l'oportunitat, alguns en el passat mandat, d'iniciar els treballs de l'avantprojecte, que després s'ha seguit amb l'actual equip de govern i que esperem que, almenys en aquest mandat, es pugui implementar aquesta primera fase. Nosaltres estarem al costat de l'equip de govern amb aquest esforç i, si cal, doncs, ens posem també a disposició de l'equip de govern de l'Ajuntament, l'altra part de l'Ajuntament, que és aquest grup de l'oposició, perquè creiem que no només necessitem fer aquesta primera fase estructural, sinó que cal finalitzar doncs, la segona fase.
D'acord, moltes gràcies. Donarem la paraula a Esquerra Republicana.
Sí, en la mateixa línia. Evident que en tot això que anem a fer és guanyar espai, és donar més servei, donar-lo millor, i també creiem que és important doncs, això posar-ho en valor i explicitar-ho, perquè tot sovint a vegades hi ha la impressió de que quan fas coses a l'Ajuntament és que millores l'Ajuntament. Recordem, l'Ajuntament és una eina de millorar la vida de tots. Que els treballadors de l'Ajuntament treballin en les millors condicions és la millor manera que puguin donar els millors resultats a tots els ciutadans i per tant des del punt de vista que qualsevol millora estructural de les nostres dependències no és una finalitat en si mateixa sinó que és una eina per donar un millor servei farem tot el que puguem i tot el que calgui. Més recordant el que sabem, estem parlant d'un edifici que està part de la teulada estintolat des del 2009, començaments del 2010. Estem en una situació en què tot ho aguantem, no corre perill, però que tampoc cal esperar que realment passi res. No? I per tant, amb autocontrol, sense que fer tot això ens detregui de poder fer altres actuacions, buscant la major quantitat, el major percentatge de finançament extern, perquè és una obra exigent, econòmicament parlant, la recolzarem tant, diguem-ne, corresponent al comentari del regidor de l'oposició, tant ho vam fer quan érem oposició al govern que tirés endavant aquest projecte, com ara agraïm aquesta correspondència.
Moltes gràcies. Donaríem la paraula al Partit Socialista.
Bé, poc més afegit del que s'ha dit. Evidentment, com tots heu comentat, més enllà del valor com a patrimoni històric que té l'edifici de l'Ajuntament, és una eina per part de l'Ajuntament per poder donar un servei a tots els capelladins i capelladines. Per tant, entenem que és un actiu que s'ha de mantenir i s'ha de tenir al dia, no com portem els últims anys, que malauradament és un espai que no dona servei, Per tant, entenem aquesta necessitat d'arreglar aquest ajuntament, la recolzem, entenem que donada l'embargadura d'aquest projecte és un projecte que no es pot liquidar en una legislatura, per tant, entenem com a oposició que hem d'estar, en aquest cas, al costat de l'equip de govern per intentar col·laborar i seguir amb aquest projecte, amb tot allò que es pugui per part nostra, perquè com diem és un element imprescindible per donar servei a tots els nostres veïns i és un projecte que evidentment és molt costós i que segurament portarà o ens donarà molts maldecaps al llarg dels anys perquè costarà de dir endavant. Per tant, per part nostra, el nostre suport i en aquest sentit hi votarem a favor.
Moltes gràcies. Ressaltar precisament la vessant funcional que tots els partits heu posat sobre la taula, perquè no és només que l'Ajuntament es vulgui posar més bonic, sinó que precisament a darrere és afilar una eina que és de tots i que el que permet precisament és destensionar precisament a l'àmbit laboral, que es tensiona perquè quan es veu forçat a modificar-se, doncs es tensiona perquè és doncs és la resposta gairebé natural en aquests casos i per tant crec que el que traslladem a la ciutadania no és que els valors siguin més alts o més baixos, sinó que l'esforç de fer de la institució que representa tots i totes, doncs una bona eina, eh? Per tant, en aquest cas molt d'acord. Passaríem a votació d'aquest punt i aquesta aprovació inicial de projecte d'obra municipal ordinària titulat Projecte Executiu Casa de la Vila. Vots favorables?
Queda aprovat per unanimitat.
Passaríem, ara sí que abans m'he anticipat, a l'aprovació inicial de modificació de reglament d'utilització de la piscina municipal. Bé, es passa a votar una modificació d'aquest reglament que doncs, a principis d'estiu doncs, ja vàrem debatre i es va aprovar al ple de l'Ajuntament. El que s'afegeix és una qüestió que majoritàriament donàvem per feta, però doncs, arran de les diferents trobades que s'han produït amb usuaris, es decideix introduir perquè afina també, no? I ja vam dir que en el seu moment aquest reglament era viu i que per tant s'havia d'anar perfeccionant a base que passava el temps, afina doncs, alguns els drets i els deures dels usuaris i en aquest cas també d'aquells qui doncs, per reglament també poden disposar d'una caseta durant la temporada d'estiu i per tant el que acaba doncs, remarcant és que tot usuari en el qual ha participat precisament del sorteig de les casetes i doncs, per tant és beneficiari d'aquesta caseta també ha de ser abonat d'aquesta mateixa temporada. En aquest cas és una de les variacions i propostes que se'ns ha fet arribar i que doncs, enteníem que també parlant amb diversos representants que aquí estem tots dels diferents partits polítics doncs era doncs, necessària doncs, d'adaptar i d'aprovar. Donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
No, de fet, nosaltres hi votarem favorablement i crec que va ser origen d'alguna observació d'algun regidor o regidora del nostre grup que va sortir aquesta idea de modificar el reglament, però res més a dir, només això, que hi votarem favorablement.
Moltes gràcies. Passaríem la paraula a Esquerra Republicana.
Sí, també Esquerra Republicana hi votarà a favor. És un cas d'aquells estranys, no? Normalment modifica reglaments per adequar-te als nous temps, perquè passen coses. Aquí al final fas una modificació per adequar-te a una cosa que és gairebé de sentit comú i el que és estrany és que durant tots els anys doncs, no s'hagués especificat més. No en té més, és una qüestió gairebé de normalitat associar el fet de tenir la caseta, tenir prèviament l'abonament per gaudir-ne de la piscina.
Gràcies. Donaríem la paraula al Partit Socialista.
Bé, per part nostra també hi votarem a favor, com ja vam comentar algunes informatives. Enteníem que ja se sobreentenia d'aquesta puntualització, però bé, entenem que afegir aquest apartat clarifica encara més aquesta situació, per tant, no hi tenim cap problema.
D'acord. Passaríem a aquest punt a votació. Vots favorables?
Queda aprovat per unanimitat.
Passaríem al següent punt de l'ordre del dia. Seria la moció per exigir a la Generalitat l'abonament del deute pendent de les escoles Bressol proposada pel Partit Socialista. I en aquest cas també traslladaríem la paraula per la seva defensa i exposició.
Bé, com ja sabeu, fins al curs 2012-2013 hi havia l'acord amb el govern de Generalitat de que es finançava les places de 0 a 3 anys amb un import de 1.800 euros per alumne i any. Aquest acord el 2012-2013 es va trencar, amb el que de llavors ençà el cost d'aquestes places d'escola bressol s'estan suportant per l'aportació dels pares i mares i dels ajuntaments amb un 83% i el restant 17% gràcies a les diputacions. Arrel d'això, a la llei del 4/2017 del 28 de març del pressupost de la Generalitat de Catalunya pel 2017 es va recollir una disposició addicional en el que es garantia aquest finançament novament de les places d'escola bressol amb un compromís mínim d'uns 1.600 euros per plaça i any, que aniran incrementant-se fins a arribar als 1.800 euros que havíem tingut anteriorment. Aquest mandat no es va complir i això va originar que una sèrie d'ajuntaments presentessin una demanda. En aquest cas, 30 ajuntaments van presentar-la de forma col·lectiva i 6, per la seva envergadura, van poder fer de forma individual. I fa uns dies el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va donar la raó i va condemnar la Generalitat de Catalunya al pagament d'aquest deute. Per tant, des del grup municipal socialista entenem que el nostre ajuntament, igual que d'altres ajuntaments que no han presentat per temps o per capacitat aquesta demanda, també estan en la mateixa situació. Per tant, hem cregut convenient presentar aquesta moció per demanar que s'apliqui el mateix criteri a la resta d'ajuntaments. Per tant, si us sembla bé, passo a llegir els acords que us proposem prendre. Això sí, cal dir que des de l'equip de govern, en aquest cas des de la formació de Vila de Capellà dels CUP, ens han fet arribar unes esmenes. Les hem trobat raonables i oportunes, per tant, les hem acceptat. Teniu el nou document. Per tant, s'han afegit dos punts més a l'acord, si no recordo malament el tercer i quart acord. I si us sembla bé, el passo a llegir. Primer, demanem instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a que doni compliment immediat a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per la qual se l'obliga a pagar les subvencions de 3 cursos als 36 ajuntaments que van presentar una reclamació del deute contret i pendent d'abonar per la gestió del servei de les escoles bressol del municipi. Segon punt, instar el Govern de la Generalitat de Catalunya que, d'acord amb l'escrit de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, retorni també el deute contret i pendent d'abonar per la gestió del servei de les escoles bressols a aquest municipi, que, tot i no plantejar-li amb anterioritat cap recurs directe per la via judicial des d'aquest consistori al Govern de la Generalitat, sí que hi ha pendent un deute per aquesta gestió dels mateixos cursos escolars del 2012 al 2015 i que està previst en aquesta sentència. El tercer punt seria que l'Ajuntament de Capellades reserva el dret a emprendre accions legals si no es fa efectiu l'abonament d'aquest deute, sent aquest l'objecte d'aquesta proposta d'acord. El quart punt, que la quantia de deute sota modificació pressupostària es revertirà sobre la mateixa escola bressol. I el cinquè punt, donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, Federació de Municipis de Catalunya i a les escoles bressols del municipi. Per tant, dit això, us demanaríem que hi votéssiu favorablement.
D'acord, moltes gràcies per l'exposició. Bé, poso ara el barret des de Vila Capellà d'Escup. Has ressaltat finalment les esmenes que us varen fer arribar, unes esmenes que entenien que ens ajudaven a posicionar. En el fons, des del nostre partit som favorables al que s'exposa aquí, no podria ser d'una altra manera. Enteníem que hi ha una part d'exposició que nosaltres, evidentment, segurament potser plasmaríem d'una altra manera. Les esmenes raonaven una miqueta la raó de ser i bé, la idea era precisament acabar que la moció en si sigués prou flexible com perquè tothom s'hi sentís més a gust. Nosaltres sí que voldríem ressaltar alguna qüestió, que és que en qüestions de trobem a faltar també que no s'esmenti que precisament el finançament de la Generalitat de Catalunya, malgrat que el debat sobre les retallades i com ara comentarem és profund i perquè al cap i a la fi doncs, les retallades també doncs, cada un gairebé doncs, decideix de quina manera les realitza, però també s'ha de dir que la situació d'aquest país, i és una de les qüestions que trobem a faltar quan parlem precisament del finançament i de l'economia d'aquest país, és que es veuen permanentment afectades per una situació de desavantatge històric i econòmic davant de l'estat espanyol i que per tant això segueix situant i segueix limitant la capacitat de desenvolupament de la nostra societat i també de les seves institucions i de tots els seus serveis. I no voldríem passar aquest punt sense ressaltar-ho, perquè sempre que parlem d'economia, sempre que parlem de distribució dels serveis i de la riquesa d'aquest país, doncs hem de tenir en compte que aquest és un hàndicap crucial també pel seu desenvolupament. Dit això, i pel que comentava respecte a retallades, cal tenir en compte també algun element que ens agradaria ressaltar, i és que precisament l'impagament del 2014 i del 2012 es va produir també arran d'una desviació de fons. Es va produir d'una desviació de fons de 42,7 milions del 2012 i 39 milions més del 2014, per tant un total de 81,7 milions d'euros que en aquest cas van anar a parar a una altra partida, en aquest cas van anar a parar a la partida d'escoles de concerts educatius. Val? És unes partides que estaven precisament plasmades en els pressupostos de la Generalitat i que en plena crisi econòmica, tenim una alarma, en plena crisi econòmica precisament la mateixa, en aquest cas, Irene Rigau, en una carta registrada afirmava que aquella modificació s'havia produït precisament per desviar aquesta partida cap als concerts educatius i en aquest cas perjudicant el que ja s'havia compromès. I per això entenem que en aquest cas també el govern en el seu moment de la Generalitat va decidir desviar aquest fons cap a una altra direcció, cosa que trobem almenys des de la CUP greu i que doncs, en aquest cas fins i tot hi ha una sentència que ara doncs, admet que aquest deute s'havia de pagar, precisament perquè era un compromís contret. Hi ha altres raonaments que són més de fons, tampoc no voldríem, perquè ens podríem ascendre, perquè amb l'àrea educativa doncs, hi ha diversos temes, però sí que nosaltres com a Vilacapaiàs CUP, donat que s'han inclòs les esmenes que varen proposar, no podria ser d'altra manera, sí que posem sobre la taula què trobem a faltar també en la part expositiva, algun apunt també sobre el què i el com d'aquestes desviacions pressupostàries, però tot i així votarem favorablement. Donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
Bé, nosaltres ens sembla bé aquesta moció i votarem favorablement. Ens semblen correctes les esmenes que s'han presentat, per tant, fins aquí no hi ha res a dir. Una vegada es cobri el deute, veurem cap on s'han de destinar els recursos. En tot cas, es presenta de la forma que s'ha presentat. No hi posarem més objeccions, però en tot cas, en el moment que sigui aquest Ajuntament, com que les necessitats socials són vàries, i no només aquesta, doncs qui sigui en aquesta taula doncs, ja parlarà, ja discutirà cap on s'han de destinar els recursos, perquè jo diria que en general gairebé tots els recursos d'aquesta casa, si no tots, van destinats a la gent i per tant les necessitats són múltiples. Pel que fa a la part diguéssim, hi ha la part expositiva i després els punts doncs, de resolució. Amb els punts de resolució i estem també plenament d'acord. Nosaltres en la part expositiva poder també hi haguéssim afegit alguna cosa. També s'ha de dir que en el seu moment aquest Ajuntament no va anar al contenciós com sí que van fer altres ajuntaments per recuperar aquesta subvenció, però també érem conscients i som conscients ara amb una altra responsabilitat per lleialtat institucional, per lleialtat de país, quina era la situació en què es trobava i es troba, per cert, el govern d'aquest país. No? I per tant, evidentment, com deia l'alcalde, doncs subscribeixo plenament també el discurs de la CUP i no voldria que servís de precedent, que sí, que en aquest punt doncs, hi estem d'acord i ho coincidim.
però ha sonat una alarma i no em sembla que fos casualitat quan el portaveu, en aquest cas l'alcalde, ha parlat del concert escolar. I sí, no crec que sigui casualitat, perquè ens sembla, des del Partit Demòcrata, que el sistema educatiu català s'ha doncs, de basar en aquestes dues potes, no? En un fort i bon sistema públic d'escoles i en un altre sistema d'escoles concertades. Perquè un dels valors fonamentals d'aquest país és el fet de que els pares o les famílies puguin triar l'educació dels seus fills. I això no significa ni anar, o no hauria de significar anar en contra de l'escola concertada, ni ha de significar tampoc doncs, rebaixar el nivell de l'escola pública. Perquè la qualitat pot conviure en els dos sistemes i en tot cas pot haver-hi una sèrie de valors que no tenen per què ser compartits per tothom, en el qual les famílies els han de poder triar. I ens sembla que això és el fet de que, i permeteu-me l'expressió, que no sigui un funcionari qui triï el model educatiu del teu fill, sinó que siguin els pares els que l'acaben de triar, o que puguin introduir aquests matisos, és un element de llibertat que les famílies no tenen per què renunciar-hi. I aquí és quan ja no estem d'acord en la part o en el discurs que de la CUP. No? Però res, avui ara no anem a discutir això, però com que s'ha dit, no ho diria si no s'hagués esmentat, perquè ens sembla que si una cosa volem i pretenem defensar la gent del Partit Demòcrata és la llibertat individual de les persones, que el ciutadà pugui triar o tingui un ampli ventall per triar el seu metge, per triar el seu mestre i per triar, si pugui ser, fins i tot més coses, fins allà on sigui possible. No? De la mateixa manera que triem la companyia de telèfons que més ens agrada, doncs també hem de poder triar una cosa tan essencial com un cert model o uns matisos educatius pels nostres fills. I per tant, quan això s'esmenta, evidentment que no renunciem a dir-ho. Però tornem una mica a la moció, ens sembla que des de Capellades hem de ser intel·ligents, malgrat que les coses fins a l'any 12, al 15, en endavant van anar com van anar, però davant d'aquesta sentència i davant de que ajuntaments doncs, l'han guanyat i estan en disposició de rebre uns recursos, doncs Capellades no pot ser, doncs, no podem anar, diguéssim, amb el lliri amb la mà, i ens sembla perfecte i felicitar el Partit Socialista per haver presentat aquesta moció.
D'acord, moltes gràcies. Passaríem la paraula a Esquerra Republicana.
Bé, a veure, des d'Esquerra Republicana també hi votarem a favor, tot el que suposi millores per al nostre ensenyament, per a la nostra escola bressol i per la nostra hisenda municipal, evidentment hi votarem a favor. I a més, doncs, no sé com dir-ho, tenim una història, una trajectòria de fet conjunta amb el PSC que ens avala en aquest sentit. Estem parlant de que va anar baixant el finançament de les places d'escola bressol. Bé, recordem, primer va anar pujant precisament Marta Cid, consellera d'Esquerra Republicana, amb un govern amb el Partit Socialista. Per tant, el millor moment de finançament de les escoles bressol va coincidir amb aquesta època, i també en l'àmbit de Capellades. Es van crear unes noves places, una nova escola, aprofitant aquesta embranzida del govern de Catalunya, també en una època en què la regidoria d'ensenyament la portava la Cristina Roca, regidora d'Esquerra Republicana, i en què compartíem govern amb el PSC. Per tant, doncs això, aquesta trajectòria de preocupació per l'escola bressol, per l'educació infantil com una eina d'educació, no com una eina de, diguem-ne, aparcament de nens, sinó com realment la primera eina activa i educativa per assegurar o millorar la igualtat d'oportunitats en el futur, l'hem tingut de sempre, també sent conscients que no és l'única. Més places d'escola bressol és una gran eina per millorar les oportunitats de futur, però no és l'única, evidentment. I llavors, bé, dit això, i que per tant votarem a favor, en coherència amb tota aquesta trajectòria, amb aquesta preocupació actual, sí que també, i no per disculpar a ningú, però crec que la moció peca de deixar de dir coses que podrien ajudar a entendre tots aquests problemes de finançament. Algunes ja s'han dit, la situació històrica de greuge de Catalunya respecte a Espanya en el tema impositiu, aquest és un fet, diguem-ne, contrastable, però també recordar que poc després d'aquesta dotació de 5.000 euros per plaça nova i de 1.800 per escolarització, a què tots ens vam acollir, diguem-ne, confiant en que tothom compliria les seves paraules, el govern d'Espanya, en aquell moment aquell senyor que es deia Aznar, doncs va deixar de finançar l'educació de 0 a 3 anys i per tant la Generalitat va deixar de rebre només per aquesta banda 17 milions d'euros, com això diguem-ne, fa una mica malament. I després també recordar que hi va haver un altre senyor, un altre president, que es deia Zapatero, Rodríguez Zapatero, que no va carregar-se el 0-3, evidentment, però va eliminar la gratuïtat del segon cicle, el de 3 a 6, per tant va deixar de transferir 57 milions en el cas de la Generalitat de Catalunya i d'altres autonomies que tenien les seves conselleries d'ensenyament portant aquest àmbit, el del 3 a 6, que no és una competència estatal, sinó que és les autonomies. I per tant, home, entre una cosa i una altra, és evident que no tot s'explica per aquí, però que això també s'hauria de tenir en compte. És a dir, hi ha un moment en què la Generalitat deixa de complir els seus compromisos, és cert, és evident, és innegable i per tant hem de reclamar-ho, però crec que hauríem de ser justos una mica tots dient quines són les raons. I el que sí que potser ens dol una mica més i és que, esclar, és que si no ho diem, rebentem, i suposo que ho enteneu. Esclar, fer una moció en aquest moment demanant o exigint al govern de la Generalitat que compleixi uns compromisos, quan el govern de la Generalitat va ser desmanegat i alguns membres del govern de la Generalitat són a presó i altres són a l'exili, precisament per la, diguem-ne, implantació d'un article que ja sabem que no es va fer amb aquesta voluntat, però que va comptar amb l'aprovació del partit que avui ens demana que la Generalitat pagui de pressa, home, ens revolta una mica i sabem que no ho feu amb aquesta intenció, però també creiem que us ho hem de dir. Exigir al govern de la Generalitat que pagui, quan a hores d'ara el govern de la Generalitat són uns senyors que es van carregar el govern actual i que des de Madrid diuen que són la Generalitat i que dilaten qualsevol pagament perquè vés a saber en què ens els gastarem els catalans si ens els donen, posar-hi ara presses, doncs deixeu-nos dir que no ens sembla el més adequat en la situació actual, sense treure que estem a favor de que la Generalitat faci aquests pagaments, però crec que això s'ha de dir, perquè és que si no tot traspua una normalitat que jo crec que no existeix i crec que som més a creure que no existeix i que uns ho podem dir i altres podem fer-ho veure, no? Però és evident que la situació no és normal i per tant aquesta moció hauria de tenir un altre aire. I bé, anem concluint, votarem a favor, però sí que, esclar, votarem a favor perquè valorem positivament el caràcter educatiu d'aquesta etapa, defensem que la Generalitat torni a finançar, també hi ha posats, home, ja que la Diputació s'ha posat tan esplèndida a finançar els últims anys i refregar cada dos per tres que financia les escoles bressol, cosa que està bé, doncs ara quan la Generalitat torni a finançar esperem que la Diputació no deixi de finançar i que ara no s'emparin amb que quan la Generalitat pagui la Diputació deixi de pagar, no? Jo crec que hi ha posats a pagar i que han demostrat que poden, que no deixin de fer-ho, que el nou govern de Catalunya quan es constitueixi, doncs una de les prioritats evidentment ha de ser el finançament de l'ensenyament públic, dins del finançament de l'ensenyament públic el de les escoles bressol, i el de les escoles bressol amb aquesta capacitat de decisió que tenim els ajuntaments, perquè no deixem de ser l'administració més propera en un ensenyament en què és molt més efectiu la proximitat. Seria més discutible amb la secundària, però aquí és evident que per molt que financin altres administracions, el pes dels ajuntaments ha de ser innegable. I és això, recolzament que cobrin els 30, recolzament que cobrem nosaltres, posar sobre la taula que bé, que s'han d'explicar més coses de les que s'expliquen i que més enllà de cobrar el que se'ns deu, articular un sistema que eviti que tot això torni a passar tant des del punt de vista polític com des del punt de vista del finançament.
D'acord. En torn de rèplica pel Partit Socialista.
Bé, per part nostra, el primer agrair el recolzament dels diferents grups. Entenem aquest punt de no sé si dir de mal to, de greuge que pateix o que ha plantejat el grup d'Esquerra. L'entenem, la nostra voluntat en aquest sentit, presentem la moció al caliu de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Entenem que és un bé pel nostre municipi. Bé, com s'ha comentat, hi ha molts temes, i com bé s'ha dit des de la part d'Esquerra, per al nostre grup l'educació és un pilar fonamental. Hi ha molts temes i hi ha un debat molt profund entorn a l'educació, com s'ha comentat per part de l'alcalde, amb el debat de les escoles concertades. Entenem la postura de la possibilitat de llibertat d'escollir escola, però evidentment és un debat que s'ha de filar molt prim i s'ha d'estar molt a sobre, de la mateixa manera que podríem plantejar el debat de si el finançament ha de ser a tres parts, entre Generalitat, Ajuntament i pares i mares, o aprofitant, com bé comentava el portaveu d'Esquerra, ja que la Diputació ha estat fent aquest esforç, potser alliberar encara més d'aquesta càrrega als pares i buscar una educació que sigui equiparable a la primària amb aquesta educació dels 0 a 3 anys. Per tant, crec que és un debat molt profund que escapa una mica a les nostres possibilitats, però en aquest sentit celebrem que aquest debat es posi sobre la taula i ja sabeu que per part nostra sempre hi estarem i novament reiterar l'agraïment als tres grups al recolzament d'aquesta moció.
D'acord, gràcies. Nosaltres com a CUP sí que voldríem posar èmfasi en un parell de qüestions. Bàsicament no volíem entrar en un debat sobre la concertada o no, ni tan sols amb la llibertat, no? Bàsicament perquè se'ns ha atribuït alguns conceptes que no hem ressaltat, sinó que el que volíem ressaltar eren fets. Fets, no podem confondre la llibertat amb la distribució dels recursos públics. I els fets és que 81 milions d'euros que havien de destinar a l'escola pública es van desviar cap a una altra partida. I això són fets, ja no és ni tan sols un debat. I per tant, sí que afecta, no? I perquè els fets demostren precisament que hi ha una afectació precisament quan mous les partides pressupostàries. Des del nostre punt de vista, no podem fer altra cosa que basar-nos en fets, analitzar-los i precisament estudiar de quina manera es produeixen. I per tant, això més que un debat doncs és la realitat, i per tant això sí que ens agrada incidir. Més enllà de que el debat podria ser molt més, diguem-ne, extens, no voldríem allargar-nos més i agafar-nos també a moltes de les qüestions que s'han repetit. No sé si voldríeu afegir alguna cosa.
No, tres pinzellades molt curtes que m'hi ha fet pensar. En tot cas, ho hem dit perquè s'ha dit i no voldríem deixar...
Sí, però s'hauria de definir-ho.
Sí, sí. Hem dit que el que votàvem era això.
Exacte.
I anem a votar això. Però quan algun grup ha esmentat un fet, bueno, és un fet, però on pots considerar que és més correcte o no. Que és, si vosaltres penseu que no, nosaltres podem pensar que sí. Perquè l'escola concertada també entenem que és un pilar d'un servei públic català, que en aquest cas és concertat, està concertat. El comprem per donar-lo a les famílies, res més. I per tant, no podem deixar de dir-ho, perquè de la mateixa manera que per vosaltres és nuclear o és fonamental, diguéssim que, bueno, que l'escola concertada doncs no és la vostra prioritat, per nosaltres la prioritat és la convivència en un sistema de dos pilars. I acabo doncs que dient que la veritat jo no hi havia pensat, però sí que m'ha agradat el discurs d'Esquerra Republicana en el sentit de que he posat el focus en que hi ha una realitat que ara aquí, diguéssim, nosaltres ens podem discutir per les molles, per dir una manera, quan l'aspecte fonamental és que any a any han anat drenant recursos que els podem destinar a l'escola bressol, a l'escola pública i a l'escola concertada. I aquest és l'element fonamental. I després, i acabo, hi ha un punt que això ja portarà cua molt, molt de temps, i és que és a dir, podem tenir opinions diferents sobre l'ensenyament. Podem opinar en destinar més recursos aquí, menys aquí o més allà. Però el mal favor que es fa és en una excessiva politització de la política. Ja no parlaré de l'ús lingüístic, etc, etc. Perquè això permet o impedeix que tenir un debat serè sobre qualsevol tema, per exemple, doncs deixant política al marge, si imagineu considerar que en una escola determinada podem utilitzar en més o menor grau l'ús de la llengua castellana. Doncs aquest soroll de fons polític no ens deixa opinar d'una manera, diguéssim, objectiva, per exemple, si és pertinent o no incrementar, doncs, per exemple, l'ús de la llengua castellana en una escola determinada per X motius. Perquè uns estan enrocats en un cantó i uns en un altre. O, per exemple, en l'ús de qualsevol llengua. No? Ho estem polititzant tant, que, i ho dic des d'un punt de vista que som un partit que, com crec que tots els que esteu aquí, que recolzem la immersió lingüística. Però quan algú fa ús polític d'això, no permet tenir un ús o un debat normal sobre l'ensenyament. I aquest és el perill, doncs, que mentre discutim això, hi ha coses potser més importants que ens van discutint amb nosaltres per tonteries, però en el fons és que ens estan traient recursos i estan polititzant a més a més l'ensenyament.
D'acord, si algun partit vol afegir alguna cosa més, donat aquest segon torn de rèplica, si no, més enllà doncs, que hi ha qüestions que podem estar més o menys d'acord, passaríem a la votació d'aquesta moció. Vots favorables?
Queda aprovada per unanimitat.
Secretaria diria que no sé si té l'adaptació d'aquestes esmenes, però en tot cas...
Sí,
ja l'he... Vale, perfecte. D'acord. Passaríem ara a la moció de suport a les persones encausades per les mobilitzacions del 8 de novembre a Igualada i Comarca, presentada en aquest cas pels grups municipals de Viladecapellades, CUP i Esquerra Republicana. Com vam explicar en comissió informativa... No m'he colat, oi? No. Com vam explicar en comissió informativa i relatant una miqueta els fets esdevinguts arran d'aquella vaga general convocada també arran de la situació política que passa a aquest país i que doncs, en aquest cas per proximitat també ens han fet arribar precisament els col·lectius, diguem-ne, i les persones que estan encausades o que d'una manera o altra es veuen immerses en aquest procés judicial i que el proper 6 i 7 de març estan cridades a declarar en el marc de les diligències prèvies d'aquest procediment. Aquest procediment, que es troba en fase d'instrucció, inclou a 51 persones en qualitat d'investigades. Es basa en aquest cas en un informe de la Unitat d'Informació dels Mossos d'Esquadra de la Regió Central i que al seu torn es nodreix d'atestats policials. El mateix cos en referència als diferents talls de carretera ocorreguts durant la jornada de vaga general del 8 de novembre. La majoria de persones citades en aquest cas, i tal com relata la part expositiva de la moció, doncs són titulars de vehicles i que per tant se'ls va, com explica, doncs, a registrar el número de matrícula i tres persones que suposadament a més identificades visualment pels agents que signen aquest informe. Els fets descrits en l'informe policial, com diu, van succeir el 8 de novembre, una jornada de vaga, entenem, i tal com comenta la moció, degudament convocada i legalitzada, que va comptar amb el suport i convocatòria no només de diverses agrupacions sindicals, sinó també de les grans entitats del sobiranisme català. Entenem, a més, que la jornada de mobilització general arreu del país, bé, a part de la vaga general, del sentit que tenia fer aquesta vaga general, és una defensa en la dignitat i sobretot la democràcia, que malauradament s'ha anat deteriorant a marxes forçades. I com anteriorment va ser el dia 1 i 3 d'octubre, entenem també una jornada de defensa de la democràcia i contra la repressió policial i judicial. Passaria la lectura dels acords. Serien manifestar la nostra oposició a l'inici de les diligències prèvies del procediment 9/2018 instruït pel jutjat d'instrucció número 1 d'Igualada. Mostrar públicament la nostra solidaritat amb les 51 persones que en el marc d'aquest procediment estan citades a declarar el proper 6 i 7 de març. Tercer punt seria reafirmar el nostre reconeixement cap a les mobilitzacions massives de caràcter no violent i que el poble català ha protagonitzat els darrers mesos en demanda de llibertat i contra la repressió policial i judicial. I quart, traslladar l'adopció d'aquest acord al jutjat d'instrucció número 1 d'Igualada, a l'Associació de Defensa Jurídica Drets, a l'Organització Antirepressiva Alerta Solidària, a l'Assemblea Nacional Catalana i a Òmnium Cultural. Donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
Votarem favorablement.
D'acord, moltes gràcies. Donaré la paraula a Esquerra Republicana.
Sí, evidentment votarem favorablement. Hem presentat una mica amb aquesta idea que també s'ha comentat fa una estona. Més enllà dels fets concrets, que també clamen al cel, és una qüestió de clima. No podem continuar fent veure que no passa res quan passen coses substancialment greus. I dins de l'àmbit de cadascú creiem des d'Esquerra Republicana que s'ha de fer el que es pugui, i llavors des del nostre àmbit de regidors d'un ajuntament creiem que una moció amb tot el poc o molt recorregut que li vulguem creure que té és el mínim que podem fer en un cas així. O sigui, no podem fer veure que no passa res quan s'identifiquen matrícules en comptes de persones sense que hi hagi cap constància si la matrícula la porta el titular de la matrícula la porta un altre i per tant ja hi ha algú a qui li toca anar a declarar sense haver passat ni per allà. No podem fer veure que no passa res quan necessita declarar per una mobilització en què no hi ha hagut cap violència, que ha sigut massiva o no, és igual, és una mobilització que no ha generat cap tipus de problemes, que ha estat degudament convocada, que ha estat degudament informada i tot i així després la gent rep citacions per anar a declarar. No, no podem quedar impassibles davant d'aquesta voluntat o aquest intent de crear un clima de repressió constant, de desactivació de qualsevol tipus de dissidència, d'inocular en el cervell de la gent la idea de vigila què fas, que vés a saber què et passarà, quan aquest què fas no té necessàriament que ser res dolent. Ens sembla que tot plegat en algun moment s'expressava, no?, que això al final era una jornada republicana en el més ampli sentit de la paraula de reivindicació republicana. És una jornada de defensa de la dignitat, de la democràcia, refermar que l'1 i el 3 d'octubre van passar coses i tampoc es podia fer veure que no passava res i per tant hi havia d'haver noves jornades, que s'havia de denunciar la repressió policial i judicial, que s'havia de defensar les institucions suprimides, per dir-ho d'una manera suau, que s'havia de posar el focus sobre el fet de que hi ha polítics empresonats només per defensar unes idees i no per fer uns actes delictius, i a més sense haver estat ni tan sols jutjats. I per tant, clar, tot plegat, ens sembla que no podem continuar fent veure que plou, no? I una moció tindrà el recorregut que tingui, però com a mínim en els afectats a la nostra comarca crec que els hem de fer arribar, doncs, això, la idea, la sensació que no estan sols, que la gent ha de poder continuar manifestant la seva opinió, la seva opció, sempre que sigui de forma no violenta, i que la cobertura institucional, en aquest cas els ajuntaments, no restarà callada i farà el que estigui en la seva mà perquè això no vagi a més.
Gràcies. Donaríem la paraula al Partit Socialista.
Bé, per part nostra ens abstindrem. Entenem que, malgrat ser una convocatòria de vaga, va ser un exercici més de politització i del procés. De fet, com s'ha comentat, va ser promoguda per entitats sobiranistes, més que no pas per sindicals. De fet, els sindicats majoritaris, els patronals, no el van recolzar. Ara bé, dit això, com hem dit en més d'una ocasió, entenem que la solució a un problema polític no és ni molt menys una solució judicial. Per tant, entenem que processos com aquest no tenen cap sentit i no porten pas a solucions a millorar la convivència i ni a millorar el problema que tenim sobre la taula.
Moltes gràcies. Sí que com a Vilacapallasco voldríem afegir que el 6 i 7 de març també estan convocades concentracions davant precisament del jutjat d'Igualada i que, doncs, tots aquells que volen i vulguin mostrar suport estan tots convidats a assistir-hi. Passaríem ara sí a votar aquest punt i aquesta moció. Vots favorables?
CUP, Esquerra Republicana, PDeCAT.
Abstencions?
PSC.
Procediríem al següent punt. Seria la moció per revertir les reclamacions de l'IVA a entitats culturals i mitjans de comunicació públics presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Donaria la paraula al Jaume Soler, representant d'Esquerra.
Val. El Ministeri d'Hisenda espanyol, el Ministeri d'Hisenda espanyol, el seu afany d'obtenir nous ingressos tributaris està posant en risc el futur de moltes entitats culturals tant a Catalunya com mitjans de comunicació públic a Catalunya i al resto del país. A partir d'un canvi a la reinterpretació de la llei de l'IVA, el senyor Montoro exigeix que el sector cultural i els mitjans de comunicació públics abonin a l'Estat l'IVA corresponent a les subvencions que reben, considerant que són subvencions vinculades al preu del producte. Clarament és una reinterpretació molt forçada de la normativa i per això tant Esquerra Republicana com el PDeCAT van aprofitar el tràmit al Congrés de la Llei de Contractes del Sector Públic per introduir esmenes que modifiquessin l'articulat de la llei, evitant precisament aquesta interpretació forçada. Realment aquesta esmena va ser aprovada i té efectes del novembre del 2017. Tot i així, el Ministeri d'Hisenda insisteix en aplicar la seva interpretació als exercicis que van des de l'any 1912 al 2017. 2012 al 2017, obligant a les entitats culturals i a mitjans de comunicació públics a fer efectiu el pagament d'imports grans de diners i posant en perill la seva sostenibilitat econòmica. La mesura a Catalunya ens afecta principalment el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MACBA, el CCB, el Mercat de les Flors i a la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació, precisament són 147 milions d'euros que està reclamant el senyor Montoro. Amb retalls que hi han hagut a la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació, que de 400, em sembla, 400 i alguna milions de pressupost, ja està en 300, dotar d'aquests 147 milions pels propers anys per pagar-ho, realment posa en jaque la continuïtat. Llavors, per això els acords són exigir al Ministeri d'Hisenda que aturi aquest ofec a les institucions culturals catalanes i dels mitjans de comunicació públics, renunciant a aquesta interpretació forçada que obliga a abonar els imports de l'IVA retroactivament. Exigir al ministre Montoro que centri els esforços de la hisenda espanyola a lluitar contra el frau fiscal de les grans corporacions en lloc d'intentar aconseguir recursos de sectors amb una clara vocació social i cultural. Treballar conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i amb les entitats afectades a la defensa del sector cultural i del sector audiovisual de Catalunya. I exigir l'aixecament immediat de la intervenció de les finances de la Generalitat a càrrec del govern espanyol. Cinquè, comunicar aquest acord al senyor Montoro, al Ministeri d'Hisenda i als grups polítics al Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes. Creiem que els municipis tenen que fer força, tant els municipis i les entitats supramunicipals, per aconseguir aquesta fita i per això us demano el suport de tots els grups municipals amb aquesta moció.
Bé, des de Vilacavallès CUP, poca cosa tindrem més a afegir. Sí que posar un parell d'accents en el fet de que tot sembla que es forci en contra de Catalunya i les seves institucions, fins i tot les coses més inversemblants. Tenim a sobre el 155, tenim a sobre totes aquestes interpretacions forçades, tenim a sobre ja les filigranes que està fent la ràdio i televisió catalanes per poder emetre i veient com canvien programes a correcuita, i ens atrevim a dir que el Ministeri d'Hisenda espanyol, així com l'Estat, estan sent una vergonya no només en la gestió dels seus propis recursos, sinó en tant com agreugen el tracte a Catalunya i a les seves institucions. I recordem que l'estat espanyol no només és ara, sinó que també, i en referència a l'article i a l'expert expositiva que parla del frau fiscal en l'acord segon, també doncs, ressaltar les amnisties fiscals que l'estat espanyol ha realitzat, no només en aquest govern, sinó també en el govern del Partit Socialista. Per tant, no podrien deixar passar aquesta moció per reiterar que els catalans un cop més patim les conseqüències doncs, d'aquest desencaix amb l'estat espanyol. Votarem a favor. Donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
Bé, nosaltres també votarem a favor. Està clar que aquesta iniciativa del Ministeri d'Hisenda, diguéssim, és un torpede a la línia de flotació bàsicament de la societat civil, perquè en bona part de les institucions del país, de Catalunya, es basen en la participació, allò que dèiem abans en un altre sentit, de la societat civil, no només de l'administració, no, de la societat que participa en les seves institucions, i això és positiu. I voler-se carregar això, entenem que d'alguna manera és també voler-se carregar una manera d'entendre un país, diguéssim, des de baix, no un país creat des de dalt l'Estat. I per tant, amb això nosaltres hi hem de votar en contra. Però també és un torpede cap a una sèrie d'institucions que fan cultura o que creen país, no? I això és TV3, i és el Museu Nacional d'Art de Catalunya, etc etc. És clar que alguns voldrien que tant TV3 com el Museu Nacional, com el Liceu, etc., doncs fossin com, i perdoneu, una televisió d'aquelles regionals, com pot ser la d'Astúries, la de Castilla-La Mancha, la de la Comunitat de Madrid, que té un share del 4%, bueno, que serveix, sí, per fer propaganda política, però que, bueno, escolta'm, encara hi havia un dels ministres dels primers governs, entre cometes, democràtics espanyols, es pensava que això del TV3 només era per fer sardanes i allò del gos d'atura i aquestes coses. No, és que no ho volem per això, només. És que ho volem per molt més, ho volem per veure el futbol en català, ho volem per veure pel·lícules en català, per veure notícies de qualitat i plurals en català, etc etc. És per això que ho volem. I potser és per això que no ens ho deixen tenir. Està clar, no? Jo personalment encara em faig creus una mica, i ho vam dir en el debat de l'altre dia, i ja podem entendre, no?, que la gent que treballa, per exemple, al Teatre Real de Madrid no es queixi, perquè, goita, apujaran amb l'IVA que recaptin per aquí, apujaran la subvenció per allà, no? Però, caram, a la resta de l'estat espanyol, que no tenen aquestes grans, diguéssim, entitats paraestatals, també és preguntar-se per què ningú es mobilitza, no? Per què ningú es mobilitza a Andalusia, a Galícia, a València? Bueno, és una pregunta que tampoc no pretenc que me la respongui aquí, però que també posa en qüestió doncs, en quin estat vivim, no?
D'acord, moltes gràcies. Passaríem directament al Partit Socialista.
Bé, per part nostra, la nostra posició és de rebuig cap al Ministeri d'Hisenda en el seu afany d'obtenir nous ingressos tributaris a partir de l'aplicació, amb aquest caràcter retroactiu, d'una interpretació sobre la llei de l'IVA que va ser modificada el passat mes de novembre. Entenem que això suposa una clara interpretació forçada i esbiaixada de la norma vigent, i per tant entenem que és totalment reprobable. Això sí, també trobem a faltar que es podria haver afegit algun punt més en els acords, com demanar la reducció a un tipus excepcional d'IVA inferior a l'actual, el que afecta les entrades a teatres, concerts musicals, cinemes, museus i exposicions quan estiguin afectats per aquest IVA, demanar la recuperació de les aportacions del Ministeri de Cultura a les institucions culturals catalanes participades per l'Estat, que s'han reduït progressivament des del 2008, demanar l'increment pressupostari a la Conselleria de Cultura per tal d'assolir l'1,5% del pressupost total de la Generalitat, per tal que la gestió pública de la cultura sigui una veritable política de país, fent possible el que assenyala l'Estatut de Catalunya, i que és fer possible el dret a la igualtat en l'accés a la cultura per a tothom, o recuperar les aportacions que es feien per Barcelona, per part del govern, i que suposaven com a capital cultural, i que suposaven entre 15 i 20 milions d'euros per donar suport a activitats culturals de caràcter supramunicipal. Malgrat tot, el nostre vot és positiu, això sí, us demanaríem, en tot cas, un petit afegit en el quart punt de l'acord, indicant que l'aixecament d'intervenció ha de ser immediat un cop constituït el govern de la Generalitat.
Bueno, és una cosa que ha de decidir Esquerra, sí, però sí que agrairia, bueno, com a tall de reflexió, algun cop ja l'he fet, que tots aquells punts o esmenes o aportacions que poden ser molt valuoses en relació doncs, a si són acceptades, però que igualment enriqueixen el debat, es puguin formular abans, precisament perquè poden enriquir fins i tot totes les mocions, perquè si no és molt difícil gestionar les aportacions en directe. Tot i així...
Aviam, l'aixecament immediat de la intervenció de les finances de la Generalitat, sabem tots que abans del 155 ja teníem intervinguda les finances de la Generalitat. Llavors, la teva precisió quina és? Immediatament a la que fem govern, no? Ja ho demanem des de que ens ho van... Crec que ho especifica, no? Si vols afegir quan fem govern...
En tot cas, si no, us demanaríem votar aquest punt per separat.
Una mica en la línia del que ha comentat en Jaume Soler, és que no veig el recorregut, no? Vols dir que mentre hi hagi aquest article les finances han de continuar intervingudes? No entenem el per què, o sigui, no entenem ara, fins i tot amb la situació actual, des d'Esquerra Republicana no entenem que pagaments aprovats, pressupostats, compromesos, conveniats, per exemple, amb entitats del tercer sector, precisament per aquesta situació d'intervenció, es dilatin en el temps in eternum. Això es podria aixecar perfectament a la intervenció, fins i tot sense recuperar el govern, que no estem parlant en cap moment de renunciar a recuperar el govern, però condicionar, aixecar la intervenció a que desaparegui aquest article 155, sincerament, que si ve d'aquí ho afegim, però és que no ho entenc, no sé quin recorregut té, un article que a més ens consta a tots, perquè s'ha dit públicament que per part del Partit Socialista doncs, es va votar amb una altra intenció de la que ha acabat sent, doncs precisament un dels efectes no desitjats, reconegut també pel Partit Socialista, que és l'endarreriment de tots els pagaments precisament per la intervenció econòmica. Ja no insisteixo, no ho entenc, però bueno, si ens ve d'aquí ho posem. I l'altra cosa, el tema de l'IVA cultural, crec que ja havíem aprovat una moció en aquest sentit, sí, aquest mateix ajuntament, per tant no... I tota la resta, una mica en la línia del que s'ha dit, ho podíem haver fet abans o no per això renunciem a fer-ho, fem les mocions que calgui, que comptaran amb el nostre suport a tot el que sigui la millora del finançament de la cultura, però també des del punt de vista de la responsabilitat en la línia del que havíem dit abans. Tampoc podem anar demanant augmentar indefinidament les despeses en segons quins àmbits si abans no recuperem els ingressos que ens tenen, diem-ne, per no anar... A veure, per no haver d'anar a declarar que ens tenen endarrerits en els pagaments, no? Per tant, comptareu amb nosaltres per fer tot el que sigui millorar la nostra situació des de la responsabilitat, no de demanar la lluna, des de la responsabilitat, i amb el tema aquest, com vulgueu, no, segueixo sense veure quina és la diferència, però bé, preferim un acord de 4 que de 3.
És un tema de resaltar el retorn a la normalitat, com bé dius, per part nostra... Bé, entenem que s'ha produït una distorsió de la realitat i entenem que cal tornar a la normalitat, és una forma més d'indicar aquest retorn a la normalitat, i per part dels punts, és cert, aquest cop hem anat una mica tard, entenem que hi ha moltes mocions en aquest ple, s'han discutit
no
molt,
ho retraiem, ho diem com a oferta,
en aquest cas no ens ha donat temps d'arribar-hi.
Abans de que Esquerra decideixi com exposem aquesta moció, és a dir que coincidim en aquest cas plenament amb el que han comentat. Amb el tema de quan hi ha un sol punt, un afegitó o una esmena, doncs, segons la complexitat hi ha temps de tractar-ho aquí, en directe. Però s'han nombrat molts punts, etc. Entenem que hi ha moltes mocions, és cert, però sobretot ho dic per la complexitat de recitar molts punts en directe i que hagin de ser atesos o analitzats és francament difícil. No sé, en aquest cas, per part de la CUP, ens quedaríem amb el... O sigui, donaríem suport a la moció que es proposa, perquè no entenem que l'altre, que el punt que es proposi hagi d'entrar. No sé si el PDeCAT opina el mateix.
Tal com ho dieu, si no aixequen el 155, que no aixequin la intervenció de les finances, amb això no hi podem estar d'acord.
No sé, sembla que tinguem govern. Llavors, és que em sap greu que és clar, és que el quart, si no el voteu, és dir, esteu a favor de l'aixecament de la intervenció de les finances de la Generalitat, o digues el redactat que voldries d'aquest quart, exacte, i ja està.
Entenem que aquest quart punt és fruit d'aquesta situació anòmala i que precisament ha de tornar a normalitat amb aquest govern sorgit d'aquestes eleccions del passat dia 21 de desembre.
Ja estan aixecada la intervenció, quan arribem al govern ja s'ho trobarà normalitat. Aixecada la intervenció...
Entenem el vostre punt perfectament, per això us dic, si no voleu fer aquest afegit, ho entenem, llavors us demanaríem de votar aquest punt per separat.
Ja votem per separat.
Perdoneu, donaria paraula al PDeCAT perquè es pronunciï amb això també.
A veure, nosaltres ho deixaríem tal com està. És que la intervenció jo crec que l'hem demanat a clams, vull dir, no cal que hi hagi el govern, hi ha interventors, hi ha funcionaris. Entenem que la normalitat
no hi ha consellers, però hi ha directors generals,
exacte, hi ha secretaris generals que deuen, no, jo no sé qui acaba firmant les factures, però bueno, és que
el millor
doncs, ja demanem l'immediat, vull dir, després que escolta'm, no sé, a Alemanya han estat mig any negociant per formar govern, no passa res, no s'aturen les factures mig any, doncs jo entenc que aquí ha de ser el mateix, no?
Bueno, jo afegiria també que la tornada a la normalitat nosaltres no l'entenem precisament en la mateixa mesura, que el Partit Socialista, també. En tot cas, ens quedaríem...
Deixem el redactat i votem els acords per separat.
Deixaríem el redactat i es votarien els acords per separat. Per tant, hi hauria, si no m'equivoco...
No, el quart. No?
Només el quart. Val? Votem la moció per una banda... una moció amb el primer, el segon, el tercer i el cinquè punt.
Correcte.
I la mateixa moció amb tots ells.
Llavors entenc que amb l'esmena que fica el Partit Socialista no està d'acord en exigir l'immediat aixecament de la intervenció fins que no hi hagi govern.
No s'entén.
O sigui, vosaltres ara penseu que no s'ha d'aixecar la intervenció. No? No, a veure, és per entendre-ho, eh?
Sí, sí, no.
No, perquè és que, si no, clar, hem de saber què votem nosaltres, com a mínim, no? Això ho pregunto.
Nosaltres, com he dit, entenem que aquesta intervenció és fruit d'aquest article que s'ha aplicat, per tant, entenem que només té sentit mentre estigui en vigor aquest article, per tant, entenem que en el moment que es faci el govern, això s'ha d'aixecar immediatament.
Bé...
Sense entendre la mecànica, eh? No podem votar una moció en què hi hagi l'altre redactat, perquè entenc que el que votem són els acords, no que votem dues mocions.
No, els acords, simplement el quart acord per separat i ja està.
Per això, no és que votem una moció sense el 4, és que votem la moció, els acords de l'1, el 3 i el 5, qui està a favor, i l'acord del 4, qui està a favor.
Hi haurà dues votacions, si secretaria es deixa, i el quart el tornem a votar. Per separat.
Tal com està.
Tal com
està. Sí, sí, sí. Que entenc que és el que hem fet en d'altres ocasions.
Sí, per tant, a la primera votació, i ja donaríem pas, seria la moció tal com la llegim i s'ha exposat, d'acord?
Uh-huh.
Sense el punt quart, i després passaríem a votar el punt quart. D'acord? Uh-huh. Per tant, vots a favor d'aquesta moció sense el punt quart. Ara votaríem el punt quart per separat. Vots favorables?
Esquerra, la CUP? Esquerra Republicana i PDeCAT.
Abstencions?
Sí.
Va, seguim. Passaríem al següent punt de l'ordre del dia. Moció en suport al dret a morir dignament presentada pels grups municipals Esquerra Republicana i Vila de Capellades CUP. En aquest cas, exposaria la moció a Àngel Soteres.
Bé, recordeu, i a més potser amb algun altre, amb un altre grup municipal també s'hi van posar d'acord, va haver una exposició pública, una conferència de l'Isabel Alonso, una persona relacionada amb Capellades perquè havia estat professora de l'institut i que ara forma part de l'associació Dret a Morir Dignament a la Lliga, i després de fer aquesta xerrada doncs es va posar en contacte amb nosaltres perquè passen una moció per diferents ajuntaments una mica demanant recolzament, no? Ells posen en evidència que hi ha com un decalatge entre el que preveu la llei com a drets de les persones, el dret a controlar el teu procés de deteriorament fins a arribar a la mort, de que puguis tenir una mort amb dignitat, de que et puguin ajudar en tot aquest procés, i que paral·lelament el Codi Penal espanyol segueix penalitzant el fet d'ajudar activament a morir algú per molt que ho hagi expressat en un document d'últimes voluntats, o sigui, que per molt que no hi hagi cap dubte de que tot allò és correcte des del punt de vista de que és voluntari, segueix havent aquest decalatge, no? I posen això en evidència, constaten que en diferents modificacions normatives cada vegada s'avança més en aquest sentit, però que continua havent-hi aquest problema, i que d'altra banda aquest dret i aquesta possibilitat d'accés a fer els documents d'últimes voluntats, en aquest sentit, doncs no hi ha prou coneixement públic del tema. I llavors quan en vam parlar, i també vam parlar amb el regidor d'Acció Social, vam dir, prenem-nos una mica el temps de veure realment què podem fer, no volíem tampoc que fos una moció d'aquelles de brindis al sol, te la donen, la proves i després no se'n fa cap seguiment, buscàvem una mica dels compromisos que es demanen a l'Ajuntament, si realment els podíem entomar d'alguna manera, deixar en pla aquest dret a morir dignament, doncs, i que els ajuntaments en prenguin consciència implica que els ajuntaments facin certes accions, no? Que és el que tenim en els acords, i per això, bé, la part expositiva entenc que ja l'heu pogut veure, però per refermar quins són els acords que venim a prendre i que són els nostres compromisos com a ajuntament, més enllà de la bona voluntat o de la coincidència humana amb tot aquest procés, una mica els nostres compromisos seria la formació de treballadors i treballadores, sobretot de l'àmbit social, perquè puguin difondre, doncs, això, no? Que les persones en aquest procés de deteriorament tenen aquest dret i com haurien d'exercir-lo, divulgar aquest acord, no només formar els treballadors, sinó que tothom sàpiga que l'Ajuntament hi està compromès en aquest sentit, i també vehicular algun tipus de suport administratiu, que això està potser pensat en municipis més petits, en què no hi ha la facilitat d'ajuntaments grans per fer tots aquests tràmits i que l'acompanyament el facin directament funcionaris municipals, però entenem que tampoc és especialment complicat que algun treballador de la casa amb una formació específica doncs pugui assessorar les persones que ho necessitin. I el que dèiem, i també divulgació, des dels mitjans nostres, des de la pàgina web, bàsicament, doncs donar, vehicular quines són les característiques d'aquest procés, quins són els drets que té la gent i de quina manera se'ls pot ajudar i acompanyar en aquest procés. Dit així molt alt per alt, però la idea és aquesta.
Moltes gràcies. Bé, nosaltres com a Vila Capellades CUP, sense afegir res més, perquè crec que s'ha definit prou bé, nosaltres evidentment també com a part de proposta de la moció votarem favorablement, sense, no podia ser també d'altra manera. Donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
Bé, a veure, aquesta moció, nosaltres la veritat és que des de que ens hem reunit de comissions informatives fins ara, No, us diria que és el que ens ha ocupat temps amb una certa debat, no, discussió no és, debat. I per tant, bé, no sé si hem tingut temps a debatre plenament sobre aquest aspecte, perquè doncs, és un tema poder cada vegada més actual, entre altres coses perquè doncs, la vida de les persones s'està allargant i per tant també l'última fase de la vida, la quarta edat que es comença a anomenar, doncs, malauradament no és en les millors condicions i per tant doncs, aquest debat és molt actual. No? Nosaltres, primer de tot, dir que no hi votarem en contra, això diguéssim com a primer punt. Compartim tots els regidors en moltíssima part, tant la part d'exposició de motius com fins i tot els acords. Però la prudència d'alguns, o d'algú, no ho sé, ja ho veurem quan votem, ens porta que alguns regidors crec que hi votaran favorablement i alguns aniran per l'abstenció. No? Jo personalment reconec doncs, que bueno, poder em manca ple coneixement sobre el tema, però també per davant d'això i davant de la temàtica, per un tema de consciència, doncs tampoc no almenys ara parlo per mi personalment, no he pogut votar favorablement. No? Però insisteixo, entenc que és un tema molt... Bueno, no, i és positiu debatre-ho, és important debatre i tractar la dignitat doncs, especial, no sé, diguéssim, del procés final de la vida de qualsevol persona, no només per un tema d'edat, sinó que també pot ser per altres circumstàncies, i per tant doncs, que l'hem de tractar diguéssim, amb molt de compte, amb molt de respecte, fins i tot amb molta prudència, poder aquesta prudència ens porta doncs, a votar-ho doncs, de manera diferenciada.
D'acord, moltes gràcies. Donaríem la paraula al Partit Socialista.
Bé, per nostra és una moció que va en línia amb el que hem defensat al Parlament de Catalunya. El PSC ha treballat conjuntament amb l'Associació per una mort digna, però com bé s'ha comentat, hi ha un parell de punts que sí que ens agradaria mencionar i és que malgrat que Catalunya és capdavantera en la legislació, la realitat ens diu que falta informació i més facilitats per fer efectiu el document de voluntats anticipades, per tant entenem i celebrem el punt de la moció en què es demana que es faciliti en altres centres més enllà dels CAPs, entenem que és una mesura necessària i també entenem que s'ha de treballar amb la formació d'aquells professionals per facilitar l'informació sobre la mort digna en aquelles persones que treballen amb persones afectades, però no només professionals de la salut, sinó també serveis socials i altres acompanyaments. En aquest sentit, es va aprovar una moció al Parlament de Catalunya que ja demanava més informació, formació, cures pal·liatives 24 hores al dia i cada dia amb equitat territorial, cosa que malauradament a dia d'avui no es dona, i cures més enllà de les tradicionals cures pal·liatives i la sedació. També es menciona el tema de la despenalització de l'eutanàsia i com bé s'indica el cinquè punt, la proposta que es va aprovar el juliol del 2016 al Parlament de Catalunya i que el PSC hi va votar favorablement per elevar al Congrés dels Diputats la despenalització de l'eutanàsia. I no només això, entenem que també cal fer el següent pas després de despenalitzar l'eutanàsia, sinó que és regular precisament aquest procés de l'eutanàsia, és a dir, determinar els aspectes de la capacitat del pacient, el paper dels professionals, etc. Per tant, plenament a favor d'aquesta moció i per tant, hi votarem favorablement.
D'acord, crec que també es posa sobre la taula la complexitat, malgrat comprendre i estar favorablement. Majoritàriament pel que crec que es veurà amb aquesta qüestió, la complexitat que es mostra precisament en la part expositiva de la moció i en la qual també es comenta des de diferents espais polítics amb la regularització però també valorització precisament d'aquest dret i que normalment durant molts anys també ha sigut tabú, i que ha costat parlar, malgrat hi ha gent que ha insistit i també malgrat que doncs, hi ha hagut casos bastant coneguts a l'estat espanyol que precisament han posat aquesta qüestió sobre la taula. Sense més, passaríem a la votació d'aquest punt. Votem la moció en suport al dret a morir dignament presentada pels grups municipals Esquerra Republicana i la Capellades CUP. Vots favorables.
La de Capellades CUP, Esquerra Republicana.
Susana.
Susana Olivares.
Sí. Abstencions.
Eduard Iglesias, Marcel Martínez
i Elisabet.
Bé, des d'Esquerra Republicana, com a impulsors de la moció, volem agrair-ho tot, o sigui, tant el vot favorable als que han votat a favor com l'expressió dels dubtes i l'abstenció dels que no ho hagin fet, perquè també som conscients que aquí estem parlant d'una cosa que va molt més enllà del fet de ser d'un partit o d'un altre, sinó que és una qüestió de consciència. Per tant, des de la comprensió, volem agrair el gest de tots.
Molt bé. Passaríem al següent punt, en aquest cas d'Educació, Joventut i Festes, canvi de nomenament de representant de la Corporació en Organismes Col·legiats que són competència del ple, Consell Escolar del Marquès de la Pobla. Donaríem la paraula a la Su.
Bé, el que avui aprovem, com ha comentat l'Aleix, és el canvi de nomenament de persona representant de l'Ajuntament de Capellades al Consell Escolar de l'Escola Marquès de la Pobla. Com es va informar a comissió informativa la senyora Violeta Mata, que fins ara doncs, havia representat a l'Ajuntament, ha hagut de renunciar-hi per motius professionals. En el seu lloc es proposa a Marcela Pons com a relleu en els propers mesos, que és companya de Vila de Capellades CUP. Simplement, i crec que en aquest cas puc parlar com a nom de l'equip de govern, bueno, simplement agrair doncs, la tasca que ha fet la Violeta durant aquests anys, que no només ha estat durant la nostra legislatura, sinó que ja portava uns mesos abans, doncs, per la bona feina de transport d'informació, de comunicació que hi ha hagut doncs, entre l'escola i l'Ajuntament gràcies a la seva tasca i també la seva implicació doncs, a la comunitat educativa de l'escola.
Moltes gràcies. Donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
Bé, nosaltres normalment ens sembla que ens abstenim quan es nomenen, no ho sé, o hi votem favorablement.
No t'ho puc dir jo, això.
No, a veure, en tot cas ens sembla bé que escolta, si la persona que hi havia ara doncs, no pot, doncs que es presenti una altra persona, ja està. Res més a dir.
Esquerra Republicana, perdoneu.
No, bé, nosaltres sí que hi votarem a favor. I ens afegim a l'expressió de reconeixement a la feina feta que ha fet la regidora d'ensenyament i com que a més coincidim entrant i sortint de l'escola ja li expressarem personalment.
Moltes gràcies, Partit Socialista.
Bé, per part nostra, evidentment, com sempre en aquests casos, agrair la feina d'aquesta persona sempre que hi ha algun veí o veïna que es decideix a implicar-se amb el dia a dia de la vila, cal agrair-li la feina. En aquest sentit, el nostre vot serà abstenció, entenem que és una decisió d'equip de govern, no hi tenim cap motiu per votar en contra, per tant, aquest serà el sentit del nostre vot.
D'acord, agrair, jo crec que també reiterar l'agraïment a això, una cosa és que ha comentat ara el Partit Socialista, que no és fàcil la implicació d'altres, bueno, de veïns i veïnes en qüestions de l'Ajuntament, que tots i totes sabem que a vegades aquests relleus són complexes, però sempre s'agraeix la tasca feta i també la tasca per fer de les persones que també agafen aquest relleu. Votaríem aquest punt. Vots favorables.
La de Capellades, Esquerra.
Abstencions. Passaríem ara a Hisenda, Comunicació i Infraestructures Tecnològiques en el punt d'aprovació de modificació de crèdit del pressupost de l'Ajuntament de Capellades. Donaríem la paraula al regidor d'Hisenda, Jaume Soler.
Val, és una modificació de crèdit, merament és tècnic, però sí el que vull recalcar és que modifiquem aquest crèdit perquè és una subvenció que hem aconseguit de l'ACA per sectoritzar comptadors a Malta. Quan parlàvem d'inversions amb aigua, és a dir, el que tenim que fer és muscle per aconseguir fer projectes i mirar d'aconseguir subvencions per aquests projectes. En aquest cas farem una actuació d'uns 16.500 i pico euros, dels quals l'ACA ens finança el 45% mitjançant la subvenció. Tècnicament, amb els pressupostos, el que s'ha de fer és dotar d'aquesta diferència i ho dotem amb una partida que teníem assignada, que és la partida de la llum, precisament de l'aigua, perquè ja hi ha una altra actuació que posarem uns inversors i és una partida que baixarà. Tanmateix, la mateixa modificació pressupostària s'aprofita per els treballs que ha de fer el Consell Comarcal pels projectes de la Vall de l'Anoia, que poder pot explicar l'Àngel una mica què són aquests treballs, que és merament una aportació.
Anava a dir, partem de 640 euros, tampoc no...
S'ha de modificar.
Sí, sí. No, però vull dir que tampoc té un gran abast. El que sí que va és una mica lligat amb el que he comentat fa un moment. Això al final és també el fruit de rebre alguns diners. En aquest cas estem parlant d'una actuació que puja més de 5.000 euros, d'acord, i llavors hi ha, perdó, que puja més de 20 euros, que puja uns 20.000 euros, que és la redacció d'un pla estratègic de dinamització turística, que en tot cas, si no l'acabo de dir bé, el company Sergi Pérez em pot corregir, perquè per qüestions d'horaris hem anat a diferents reunions, però jo crec que ens hem anat coordinant. Llavors aquest pla estratègic subvencionarà la Diputació en un 75% i la part restant la distribuïm, diguem-ne, solidàriament entre tots els ajuntaments afectats, que són 8: Cabrera d'Anoia, Capellades, la Torre de Claramunt, la Pobla de Claramunt, Vallbona d'Anoia, Piera, Masquefa i els Hostalets. El Consell Comarcal és el que li toca fer el paper una mica d'intermediari, eh? Ell fa el conveni amb tots els ajuntaments per recaptar el 25% del cost de l'actuació, la Diputació posa el 75% i anem a redactar un pla estratègic de dinamització, aprofitant, diguem-ne, com a fil conductor l'aigua, els cursos i les valls que genera la noia en el seu pas per la comarca.
D'acord, exposat el punt, donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
Bé, en aquest cas també hi votarem favorablement i entenem que qualsevol actuació d'instal·lació, o millor, de les instal·lacions del circuit d'aigua, d'abastament d'aigua, ens sembla positiu. I per tant, entenem també que l'adquisició d'aquests comptadors ens permetrà millorar la gestió, saber el cabal d'aigua que entra i surt, no? I per tant, doncs, amb això no podem fer altra cosa que endavant, que com més aviat es faci millor. I també la petita, diguéssim, canvi d'actuació amb el que és els treballs realitzats pel Consell Comarcal també ens sembla positiu, però esperem, això sí, que el treball vagi més enllà de ser només un treball i que no és gaire quantitat, ho sabem, però que realment això pugui anar tenint una continuïtat i no sigui un estudi, un d'aquells plans estratègics que es fan i queden en un calaix. Això és el que no ens agradaria que passés.
Abans de passar paraula, sí que un esment amb això, l'alcalde cada vegada li toca obrir portes i després doncs, passar el relleu i ens anem complementant precisament amb aquestes qüestions, i que va assistir a la primera trobada, en aquest cas perquè es va convidar els alcaldes pel projecte de Valls de l'Anoia. Bé, el recorregut, i com bé també ja ha passat per sobre l'Àngel, intenta ser més llarg, no? I esperem que sigui més llarg i també aconsegueixi, diguem-ne, posar sobre la taula un full de ruta, precisament. Coincideixo també plenament que no es quedi amb el típic document, sinó que en principi es puguin complir precisament els objectius que sobre la taula es plasmaven des del primer dia. Ara sí, donaria la paraula al Partit Socialista.
Bé, per part nostra, vist el raonament d'aquesta modificació de crèdit i la destinació a l'acabar, que és precisament millorar aquest servei de subministrament d'aigua de la nostra vila, entenem que hem de votar favorablement i, per tant, el nostre vot serà favorable.
Molt bé, doncs passaríem aquest punt a votació. Vots favorables?
Queda aprovat per unanimitat.
Passaríem ara al següent punt, també de Hisenda, Comunicació i Infraestructures Tecnològiques, aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit. Donaríem la paraula a Jaume Soler.
Val, a mi el primer cop que vaig sentir això de l'extrajudicial em va fer com un llullo, per qui no ho sàpiga. Un reconeixement extrajudicial és un pagament fora dels anys tancats de comptabilitat. Per tant, aquí el que estem fent és que Telefònica, per un subministrament efectuat el 2013-2014 i un abonament del 2015, això no ho teníem comptabilitzat, ens ho va reclamar. El que s'ha fet és reconèixer que realment havien donat aquest servei i el que fem és pagar als senyors de Telefònica i ho tenim que fer mitjançant aquest sistema tècnic. Són 167 euros, no és res més, res més a dir.
D'acord, Partit Demòcrata.
No, doncs a veure si va quedar aquest petit serrell de 160 euros, ens bé l'haurem de pagar, no? Si pel que sigui, doncs van quedar aquestes despeses de, crec que era d'uns SIMs de mòbil, pel que se'ns va dir, doncs escolta'm, no queda cap més remei que pagar-ho.
D'acord, Partit Socialista.
Bé, una mica en la línia de l'anterior, se'ns ha explicat d'on ve, d'on sorgeix aquest deute. Entenem que, evidentment, si és un deute que té contracte l'Ajuntament, s'ha de liquidar, per tant, hi votarem favorablement.
D'acord, passaríem a votació del punt. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
Següent punt, aprovació o modificació de crèdit de l'Escola Bressol. Donaria la paraula a Jaume Soler.
Val, continuem amb aquestes modificacions de crèdit, en aquest cas del pressupost de l'Escola Bressol. La regidora i tot l'equip se'ls ha fet malbé la rentadora, no ho teníem previst, no ho teníem previst amb la rentadora de l'escola, no, la rentadora de la regidora,
a casa
funciona, no ho teníem previst. No teníem partida pressupostària per això, per tant, el que fem és dotar d'aquesta partida pressupostària per poder adquirir la rentadora i que faci la feina que ha de fer a l'Escola Bressol.
D'acord. Partit Demòcrata? Res a dir? Partit Socialista?
No, votarem favorablement. Entenem que, malgrat no estar pressupostat, és un element que s'ha de cobrir.
D'acord. Doncs passaríem a aquest punt a votació. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
Següent punt, també del regidor d'Hisenda, contractació per a la realització del servei de gestoria, assessoria laboral i assessoria jurídico-laboral per l'Ajuntament de Capellades i els seus organismes autònoms, Museu Molí Paperer i Escola Bressol Bailets.
Val, aquesta és una contractació de serveis de gestoria, és una licitació, crec que és un pas important amb les licitacions a l'Ajuntament. El que fem és per escala, per economia d'escala, el que fem és juntar les feines de fer les nòmines a l'Ajuntament, els treballadors de l'Ajuntament, de l'Escola Bressol i del Museu Molí Paperer, tot amb una licitació. Es fa amb un contracte de 4 més 2 anys prorrogables, es fa un procediment obert i es publicarà el BOP i el perfil del contractant. Per tant, les empreses que ara ens estan fent això, en aquest cas, també veuran aquesta opció. Una de les coses importants amb aquests, va amb l'expedient, amb el que són les especificacions tècniques, és que donem un salt per la mecanització de les nòmines, en què qui guanyi la licitació ens ha de passar un fitxer i l'hem d'entrar directament amb el nostre programa de comptabilitat, i això ens estalviarà molts recursos, ja que ara actualment s'està fent a mà nòmina per nòmina. Es fa la licitació i no tinc res més a comentar.
D'acord, donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
Bé, des del Partit Demòcrata ens sembla positiu i per tant no felicitem, però en tot cas trobem que ha sigut bona feina per part de l'àrea d'Hisenda, doncs que estiri aquesta contractació doncs, endavant. Era un tema que mai s'havia tret a contractació i per tant regularitzar això doncs, està bé i s'havia de fer. I a més, tenint en compte que s'ha agrupat i d'alguna manera doncs, es pot aprofitar, no sé si hi ha massa economia d'escala, però en tot cas és la que tenim, no n'hi ha cap altra. I per tant això és positiu. Només esmentar doncs, que dos o tres coses que entenem que poden ajudar a entendre millor això. Des del Partit Demòcrata doncs, seguirem insistint en que, malgrat aquesta contractació diguéssim, del servei laboral i de gestió de nòmines, també és important tenir, i entenem que en aquest sentit sí que anem tard com a Ajuntament, tenir una plaça d'una persona que porti els recursos humans de la casa. Perquè els recursos humans no només són les nòmines, està bé tenir aquest recolzament extern, perquè no podem tenir més d'una persona, perquè també l'Ajuntament dona pel que dona, i un departament que faci nòmines doncs has de pensar que qui el fa ha de ser reemplaçable. Nosaltres no tenim aquesta dimensió com per tenir en un departament almenys dues persones, però sí que ens és imprescindible o ja hi ha el volum necessari, ja hi ha la regulació necessària perquè hi hagi una persona que porti doncs, tot allò que penja de recursos humans. Per exemple, no sé, un cert control doncs, dels qui té mòbils i qui no el té. Potser no ens passaria tant una cosa que hem passat en un punt d'abans. Temes de riscos laborals, control de vacances, etc. Control doncs, de dies de lliure disposició o no, dies personals pels treballadors. Clar, hi ha un volum prou important a la casa com perquè hi hagi una persona que es dediqui, poder no exclusivament, però sí fonamentalment en això. I finalment, doncs, bueno, veig que hi ha un tabú, que és el de l'externalització, que és clar que a mesura que avança el mandat ja ara podria acabar de trontollar, no? Perquè, òbviament, aquí veiem les limitacions d'una administració pública, en aquest cas de l'Ajuntament de Capellades, que pel tamany que té doncs necessita externalitzar un servei essencial, és a dir, del nucli dur de la casa, en aquest cas, que per si mateix doncs, no pot assumir. Nosaltres pensem que tant de bo doncs, que això surti bé, que hi hagi una oferta avantatjosa i que, per altra banda, doncs, aquest element que es demana de poder casar amb el programari comptable de la casa doncs, sigui exitós i també permeti millorar doncs, el dia a dia de l'àrea d'intervenció.
Pues ja replicarem. Passaríem la paraula al Partit Socialista.
Bé, per part nostra hi votarem a favor, entenem la motivació d'aquesta contractació, entenem que és un servei que ben bé no s'externalitza, sinó que ja és un servei que teníem externalitzat, però que si més no, no es feia diguéssim, la tecnologia 2.0 que a dia d'avui requereix l'Ajuntament, no només com una mica com es deia un fitxer de nòmina, sinó entenc que és integritat de dades, és que des de l'Ajuntament s'han de transmetre aquestes informacions i a més també pel que hem pogut veure entenem que és l'assessoria legal, per tant entenem que aquesta contractació abarca més elements que no pas només aquest puntual que s'ha comentat, però sí que és cert que entenem que és un contracte que el que fa és millorar un servei que ja teníem externalitzat d'una forma que realment sigui més útil i més pràctic per l'Ajuntament i pel seu dia a dia, que com hem comentat més d'un cop, prou trebat està per les carències que tenim en quant a que el personal que tenim ja va prou carregat com per haver de fer feines duplicades o redundants. Per tant, en aquest sentit, el nostre vot és favorable.
Bé, jo... de Vilacavallers CUP, en aquest sentit, més enllà de posar en valor, perquè precisament és una qüestió que fa mesos i crec que també doncs, amb intervenció no? I anar posant les columnes juntament amb l'àrea d'Hisenda, amb la resta de l'equip, doncs, de les necessitats que imperen i que precisament volem avançar-nos, volem modernitzar-nos, volem precisament agilitzar i optimitzar els recursos que tenim, doncs crec que és una molt bona passa precisament per avançar. I respecte al tema de l'externalització, bé, hi ha hagut un punt crucial ara, no? És un servei que ja era extern i que precisament amb el debat de l'externalització, perquè he vist que hi havia molt interès en parlar-ne, ja que parlem dels músculs dels ajuntaments, de les seves dimensions, precisament a nosaltres ens interessa molt aquest debat. El vàrem tindre ja fa molt de temps quan es va externalitzar el servei de la neteja dels edificis públics, com a última mesura de l'anterior equip de govern, i ja ens vàrem posicionar. Però tot i així, m'agradaria posar sobre la taula la importància de també ser conscients de que quan parlem de l'externalització de serveis, sobretot també ho som sent conscients de les capacitats i que, evidentment, tampoc no podem municipalitzar el servei d'escombraries, malgrat hi ha poblacions que ja s'hi estan atrevint i que tot té un cicle, no? I que tot també té un camí. Nosaltres, més enllà d'entrar en això, el que posem sobre la taula és el valor d'avançar, el valor doncs, precisament de millorar amb les nostres pròpies eines i també ser conscients de què pot assumir un ajuntament i què no pot assumir. I en la mesura que pot assumir precisament noves fites i nous reptes, doncs, nosaltres estarem disposats sempre a acceptar-los, a posar-nos al davant i mirar d'estudiar-los per precisament si donen avantatges o desavantatges, eh? Perquè hi tornem, eh? No tot són avantatges ni tot són desavantatges i per tant és un debat que no només es tanca posant l'externalització sobre la taula com a concepte, sinó que és molt més complexa i sobretot amb un ajuntament del nostre tamany. Amb això, evidentment, doncs agraïm la tasca feta. Si voleu fer algun matís...
Acabo la contrarèplica, però... És a dir, no, si ja sabem un ajuntament què pot assumir que no. Això ja ho sabem. També sabem que, o pensem, que a nivell legal, justificant que això és un servei bàsic, crec que és justificable que fer les nòmines del propi ajuntament és un servei bàsic. Però quan he sentit l'alcalde al final, semblava que sentigués un regidor del PDeCAT. Evidentment que ja ho sabem que l'Ajuntament té limitacions i és per això que en moltes ocasions, no sempre, la col·laboració pública i privada és beneficiosa pel servei públic. I això és el que sempre hem dit. I nosaltres seguim pensant el mateix. I com que sabem que l'administració té limitacions, també les té el sector privat, en altres aspectes, no diem pas que no. Doncs la neteja... un govern en el seu moment de Convergència i Unió la va externalitzar i un govern de la CUP, Esquerra Republicana, ha seguit fent el mateix. Mentre un govern de Convergència seguia externalitzant la generació de nòmines, per dir-ho manera, un govern de la CUP i Esquerra Republicana segueix fent el mateix i el mateix ha passat amb els serveis esportius, salut a la infància, etc. I no ho critiquem perquè nosaltres pensem que és positiu, perquè sabem que hi ha aquestes limitacions i és molt probable que amb el que us queda mandat ho torneu a fer amb algun altre aspecte. Ja preguntaré al final què passa amb algun dels serveis. I no passa res, però el fet és que a vegades quan ens agafem els dogmes, doncs els dogmes és lògic, sempre acaben doncs, petant per un cantó o per l'altre, perquè la vida mai és blanc o negre, no?
Bé, vist que poses en paraules els nostres espectres polítics que estan molt llunyans, recalcar, jo crec que no només fem el mateix en algunes qüestions, sinó que procurem fer-ho millor i ho estem fent millor, precisament aquesta és una demostració d'avui. L'altra és que, un momentet, perquè és interessant dir-ho, perquè precisament ho heu reconegut, que precisament es fan passes i es fan millor. I bàsicament hi ha una qüestió que és molt senzilla, que és més fàcil destruir que crear. I això és així en molts aspectes. Per tant, és més fàcil destruir i externalitzar que no pas després precisament mirar d'internalitzar i municipalitzar. I això és una qüestió que saben tots els governs, sobretot de dretes, perquè ho han practicat en profunditat. I també saben que les estadístiques ens diuen que en la mesura que s'externalitza, els drets dels treballadors, perquè solen sortir sota el control públic, aquests es veuen malmesos. Es veuen malmesos perquè el control públic, si té algun avantatge, sobretot, és precisament que pot estar sobre aquest control de laboral i altres aspectes que el rodegen. I això no ho diem nosaltres, sinó que això està sobre la taula. Si la precarització precisament de l'externalització, la privatització de bona part dels serveis públics d'aquest país, d'aquesta societat que molts governs de dretes han treballat des dels últims diguem-ne dècades, el que promou precisament és la precarització absoluta del treball en molts dels seus aspectes. I celebrem totes aquelles empreses que treballant per estaments públics no incideixin en això, esperem que fossin totes, però això és una qüestió, diguem-ne, de primer de polítiques, i tu que segurament has tocat aquest tema de prop ho sabràs bé, i segurament potser per això us interessa que precisament aquest camí cap a la privatització no només sigui vigent, sinó que s'ampliï en totes les mesures, fins i tot amb la sanitat i amb altres qüestions com aquesta. Però hi torno, eh? Nosaltres, la CUP, quan parlem d'externalització i privatització, som molt conscients del que estem parlant, i no en si ni un concepte ni l'altre ho abarca tot des d'un dogma, sinó que ho abarca tot des del múscul que tenim. I, per tant, el que no podem és defugir doncs, aspectes com aquest. Ens agradaria poder tenir capacitat laboral, perquè, evidentment, també l'estat dels ajuntaments, després de 10 anys o escats dels que han passat, doncs, no han deixat els ajuntaments el millor, diguem-ne, múscul possible, ni laboral ni estructuralment. I, per tant, fer tot allò que voldríem fer és realment una, diguem-ne, un treball no a curt ni a mig, sinó a llarg termini. I per tant, mentrestant, anem caminant en aquest camí, celebrarem tot allò que millori la gestió i el funcionament de l'Ajuntament i, a més, evidentment, amb tot allò que puguem debatre amb els socis i amb els companys d'Esquerra Republicana al govern. Per tant, entenc que el debat polític de vegades és molt senzill traslladar-lo amb titulars, però és molt més complex del que entenc el representant del PDeCAT ha volgut esmentar aquí, posant-nos algunes etiquetes. Crec que queda, si volien deixar clar precisament alguns d'aquests aspectes. No sé si hi ha algun contorn de rèplica, però sí que no,
jo vull puntualitzar una cosa per afegir amb el tema de que ja estava externalitzat el servei. És a dir, vull esmenar que el que fem és dir, tal com estava externalitzat, ara es fa una licitació. Evidentment, per l'import que puja això, s'ha de fer licitacions i la tasca ha sigut preparar la memòria per fer aquesta licitació amb tot el que arriba a fer aquest departament. Com a comentari tècnic, és dir, és evident que es pot assumir un ajuntament fer les nòmines, poder sí, però has de comprar un programa, has de tindre un especialista, les lleis canvien contínuament i com a tècnic us diré que això, tal amb el múscul que té aquest ajuntament, és inviable. D'acord?
Respecte al que diu el regidor d'Hisenda, si és que ho subscribeixo al 100%, si és que ja ho sabem això. És per això que entenem que l'administració no pot tenir, diguéssim, no pot ser com a l'era soviètica que tenia el 80%, el 90% de tot el que es feia o feia l'Estat. No, és que és impossible això, perquè és impossible, perquè no hi ha cap país que hagi funcionat. No podem, l'administració no pot tenir un creixement il·limitat, perquè al final algú ha de pagar. I després per hi ha una altra banda, si se sap trobar la bona col·laboració amb el sector privat, i això, insisteixo, ho he dit abans, tampoc no és allò barra lliure i que tot es privatitzi. Si és que no hem dit, ja ho hem dit des del principi, ni que tot s'externalitzi, hi ha coses que no es poden externalitzar. Fins i tot, és a dir, el treball diari doncs, de manteniment a vegades de carrer no ho pots externalitzar perquè el sector privat no té la capacitat de reacció que tu tens enviant a arreglar doncs, un forat amb una vorera. I llavors aquí hi ha el punt just i ja està. Vull dir, nosaltres el que hem dit i quan he fet l'exposició ja em sembla que tenim no només el dret sinó l'obligació perquè som oposició de posar l'accent en aquest sentit és que quan hi ha algun partit que en aquest cas ocupa l'alcaldia i està al govern i diguéssim, i precisament en campanya electoral el que més ens van criticar va ser això. Quan ara es fa al revés, doncs la nostra obligació és dir-ho amb tota la tranquil·litat del món. Que la privatització ha portat precarització, sí, és veritat, és clar que s'han fet coses mal fetes, jo no dic pas que no, evidentment que sí. Que s'han fet altres coses ben fetes, també precisament, també entrem en un altre debat, però la pitjor banca que hi ha hagut en aquest país ha sigut la pública. perquè, perdó, ja no existeix, és clar. I després hi ha un altre tema, no? Que, ostres, és que ha sortit aquí sense voler, diguéssim, ja al final, diguéssim, amb un to més mitinero. Mira, no sé, ara parlaré personalment per mi, jo no sóc d'esquerra, saps? Però és que tampoc no tinc cap complexe en dir-ho. Llavors, a vegades hi ha un sector de l'esquerra que parla amb un sentit moral una mica superior mirant-se a la resta, no? Amb altres tendències ideològiques. Doncs mira, doncs jo no ho accepto. Això és una cosa molt freqüent en aquest país. Els de dretes, els de no sé què. Escolta, doncs no, no sóc d'esquerres. El que sí que accepto és que, bueno, almenys, doncs no m'agafa un dogma, perquè entenc que doncs, el que està a l'altra banda sempre pot tenir un punt de raó, no? I a vegades el que hem de fer una mica és empatitzar amb la gent d'una altra ideologia, perquè en el fons ens estem mirant una mateixa cosa des de diferents punts de vista, i ja està. Però el que sí que no accepto, i perdona, jo ho he vist així, poder no és, eh? És una mica aquest sentit doncs, de superioritat moral d'una part de l'esquerra. Normalment l'esquerra que queda més cap allà, no? Mira, els altres una mica com, bueno, amb una certa superioritat ideològica, i això, doncs mira, no ho accepto.
Molt bé, molt bé. Trobo molt bé. Passarem del segle XX al segle XXI.
Jo només vull fer un incís, sí. I és que quan s'està al capdavant de les coses i portes una batalla o una càrrega, et dones compte de que hi ha coses que també funcionen. Quan no hi ets, dintre de la ignorància es pot entendre que la critiquis, que l'ataquis, o que s'entén, però quan s'està al capdavant també és valorar que coses que es feien, doncs reconèixer que també funcionen. Només és això.
Sí, som molt conscients per això, precisament, dels debats d'externalització que va haver en la passada legislatura. El principalment que van criticar va ser el de la neteja i els altres no. I precisament això és mostra de que analitzàvem molt bé el que es feia i el que no es feia segons el múscul. Precisament crec que queda molt sobre la taula l'aspecte que la CUP es va posicionar a moltes de les seves qüestions analitzant precisament això que dieu. Jo, escolta, encantat, passarem del regne, bueno, de la societat soviètica, com deia, ara al segle XXI, crec que el debat s'ha tornat estèril i ens ratifiquem precisament amb tot el que hem dit i amb el punt de que proposa l'Ajuntament i el Govern perquè, per no desviar més l'atenció amb titulars, d'acord? Si us sembla bé, passaríem al Partit Socialista.
No, per la nostra, sense entrar en debats, entenem que, o és el que hem entès nosaltres, que aquí estem fent la contractació de tres serveis, el de gestoria, com s'ha comentat, el de nòmines, que entenem que no, per part nostra no ens preocupa gaire que es faci fora de la casa, perquè entenem que aquells municipis que tenen poc més de 200 habitants menys que nosaltres, que són els de menys de 5.000, els hi fa ja DIVA, per tant ja és un servei que fan fora de la casa, per tant no ens preocupa tant aquest fet com el fet que es faci amb un format que faciliti que l'Ajuntament pugui manipular i gestionar aquestes dades d'una forma eficient, que entenem que és el que es pretén amb aquest contracte. I d'altra banda hi ha la part de l'assessoria laboral i l'assessoria jurídico-laboral, que entenem que pel fet de ser una cosa tan particular i tan diguéssim, delicada, entenem que el fet de que sigui una empresa externa que tingui més contacte amb aquest món fora del propi ajuntament és una cosa que és beneficiosa pel nostre ajuntament i els nostres treballadors. Per tant, no hi veiem pas cap problema amb que aquest servei faci fora de casa. Entenem que no perjudica el servei que es dona des de l'Ajuntament ni a treballadors ni a vilatans de la nostra vila, per tant no veiem el problema ni el debat en aquest cas, en aquesta externalització, i entenem que també d'aquesta manera el que es pretén és, aprofitant l'economia d'escala, unificar l'Ajuntament i els dos organismes autònoms amb un únic contracte. Per tant, no trobem en aquest sentit gran dificultat de debat.
D'acord, si no es vol afegir res més, passaríem a la votació d'aquest punt de contractació per la realització del servei de gestoria, assessoria laboral i assessoria jurídico-laboral per l'Ajuntament de Capellades i els seus organismes autònoms Museu Molí Paperer i Escola Bressol Bailets. Vots favorables?
Queda aprovat per unanimitat.
D'acord. Passem al següent punt. Seria l'aprovació inicial de modificació de l'ordenança fiscal número 6, taxa per ocupacions de subsol, el sol i la volada de la via pública. Donaré la paraula al Jaume.
Sí, dins el marc normatiu que ens permet modificar les ordenances, ara doncs el que fem és l'ordenança número 6, afegim un fet imposable motivat principalment perquè aquest ajuntament doncs ja comença a tindre els tubs soterrats propietat del propi ajuntament. És una cosa que ja sabeu, que el regidor dels tubs, gràcies a l'equip municipal, així que fem un forat, mirem de posar tubs. La llei de telecomunicacions ens diu que aquests tubs tenim que arribar a acords amb els operadors de telefonia que ens ho demanin, i no teníem cap taxa específica al respecte. Modifiquem l'ordenança fiscal número 6 afegint aquest fet imposable, que és esteses, canonades i galeries per la conducció de telecomunicacions, etc. I la mateixa ordenança, a la quota tributària, doncs tarifiquem amb l'estudi que ha fet intervenció econòmic doncs l'import per metres lineals, per metres quadrats, així com, per exemple, el punt B, la instal·lació o construcció de casetes de telecomunicacions, que tampoc teníem amb altres ordenances que quedaven una mica esbaixat tot això. Llavors, és això, modifiquem aquesta ordenança per donar cabuda a aquestes noves coses que van sortint i que les ordenances doncs han d'anar adaptant.
D'acord, gràcies. Donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
Sí, a veure, hi votarem favorablement. Ja amb els informes, la proposta, escolta, donem confiança a la regidoria per tirar això endavant. Més endavant, doncs, poder que s'haurà de fer valorar com ha funcionat. I res, ens sembla positiu doncs, que es reguli això i que es posi una mica en ordre doncs, tots els aspectes que ha comentat el regidor.
D'acord, gràcies. Donaríem la paraula al Partit Socialista.
Bé, per part nostra hi votarem favorablement. Entenem que el criteri tècnic seguit a l'hora de determinar aquestes taxes és el que és. Per tant, no hi podem entrar al criteri polític de determinar si l'apliquem o no. Coincidim amb ell. Creiem que si és quelcom d'equipament municipal que es fa servir per un ús privatiu, per un tercer, correspon la contrapartida, per tant entenem l'aplicació d'aquesta taxa i com aquest regidor ha tingut oportunitat de compartir amb el regidor de comunicació, entenem o en aquest cas entenc que és un tema prou complex com per anar mica a mica regularitzant aquestes situacions, per tant perfectament d'acord amb aquesta ordenança i votarem favorablement.
D'acord, si no hi ha res més a afegir passaríem al punt de votació. Vots favorables?
Queda aprovada per unanimitat.
Passaríem ara les dues, els dos punts entrats per urgència. Primer de tot seria la moció per la commemoració de la Diada Internacional de les Dones i en suport i adhesió a la vaga feminista convocada pel 8 de març de 2018. Finalment s'ha presentat una moció que és fusió doncs, de diverses propostes que teníem sobre la taula. Es presentava via urgència precisament perquè el següent, el març, ja no tindria vigència, ja no tindria sentit i per tant doncs, amb la vostra, jo crec que col·laboració també, doncs de votar a favor doncs, que es porti a terme la votació, doncs donem també rellevància al fet de que es pugui votar una moció que gairebé, com que aquí diu, l'hem treballat durant els últims dies i que doncs, ha acabat sortint a l'últim dia. sobretot per l'urgència, com dèiem, i la necessitat. Aquesta moció la presentem des dels equips polítics que estem a govern, des d'Esquerra Republicana de Catalunya i des de Vila de Capellades, i el que centra precisament i posa en valor, abans de llegir els acords, és el salt endavant que entenem i creiem que ha de tenir el 8 de març i que tindrà precisament posant sobre la taula un debat, posant sobre la taula ja no només un debat i diguem-ne el que tradicionalment hem vist, que són eslògans, que són manifestos, sinó que posa sobre la taula acció. I l'acció, doncs, també per posar precisament al centre, doncs, de la vida allò que afecta precisament a les dones i que és precisament doncs, a totes les discriminacions i tot el que com a dones pateixen en aquesta societat. I aleshores nosaltres sí que celebràvem, i per això presentàvem aquesta moció, per celebrar doncs, que es fa un pas més, que doncs, la mateixa moció dona i deixa obert. Ja sabem que hi ha propostes diverses d'aturades i també de secundar la vaga en plenitud, però que a més la moció ve acompanyada d'una doncs, sèrie de dades que acompanyen una part expositiva que entenem que també, doncs, encara ja sabem el format de les mocions, són curtes en aquests apartats, però que entenem que enriquien a més el nucli central d'aquesta moció. Abans de donar pas als diferents partits per les seves posicions, m'agradaria llegir els acords. I diu, primer, l'Ajuntament de Capellades manifesta el seu compromís per continuar treballant pels drets de les dones en col·laboració amb les entitats de dones del municipi i rebutjant qualsevol tipus de discriminació. Treballar amb les empreses del municipi per l'elaboració de plans d'igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial, la promoció de dones als càrrecs de decisió i l'adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les dones i de l'assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial incidència en l'àmbit laboral i els espais d'oci. Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de l'Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal. Donar suport i recolzament a la vaga general feminista convocada el proper 8 de març, facilitant que les treballadores de l'Ajuntament i empreses municipals es puguin adherir a la vaga i difonent a la convocatòria de la vaga general feminista a través dels mitjans municipals. Establir un protocol d'actuació per evitar la discriminació laboral de les persones trans. En els casos penals d'assetjament laboral, l'Ajuntament, seguint tots els protocols establerts, estudiarà la possibilitat de personar-se i comunicar aquest acord a les associacions de dones del municipi, a Cala Dona, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a l'Institut Català de les Dones i a les entitats municipalistes. Afegir que des de l'Ajuntament, precisament, una de les qüestions i àrees que l'equip de govern va prestar atenció des de l'inici i precisament també va crear i que ha treballat, entenem que molt positivament, tant en formació com en espais de debat, com en cicles, tallers, etc., que han tocat també les entitats, que han tocat precisament doncs, un àmbit que doncs, no se solia tocar i que ha treballat i que precisament nosaltres estem plenament orgullosos doncs, d'haver obert aquesta àrea i que precisament posar sobre la taula precisament debats, tallers i tot allò que s'ha prestat a treballar des de l'àrea d'igualtat de l'Ajuntament de Capellades. En posicionament de Vila Capellades CUP parlaria l'Adela, després donaríem paraula al Partit Demòcrata.
Sí, afegir que des de Vila de Capellades CUP el 8 de març ve d'una llarga trajectòria feminista, d'un recorregut de molts anys prenent el carrer, la plaça, la paraula, amb el propòsit de subvertir l'ordre del món del discurs patriarcal. I alhora, els feminismes també han entrat als ajuntaments reconeixent que la justícia de gènere i els drets de les dones són un element estructural en tota la política pública, que persegueixi un món, un país, un territori o unes ciutats cohesionades i inclusives. Enguany els esforços centren en la convocatòria de la vaga feminista. El crit de ni una menys, vives ens volem, que van llançar les feministes argentines, es va dur a terme la primera vaga global de dones de treball productiu i reproductiu el 8 de març de 2017. Milions de dones de 70 països, des de l'Argentina a Polònia, des de Turquia als Estats Units, des de Brasil a Itàlia, passant per les nostres terres, ens contagiem i ocupem els carrers per fer visibles els nostres treballs, les nostres demandes i els nostres cossos. Aquesta és una vaga que va més enllà del que s'identifica com a atur laboral perquè la participació de les dones és nuclear en totes les esferes de la vida. I la vaga ha d'assolir també altres treballs i espais, el de cures, el consum, la vida estudiantil i associativa. En definitiva, el moviment feminista reivindica la sororitat com a instrument polític de gènere, definit com l'aliança feminista entre les dones per canviar la vida i el món en un sentit just. Així doncs, continuem defensant el nostre compromís en el desenvolupament de les polítiques de gènere en el món municipal i en una major representativitat política de les dones que facin del nostre poble un municipi feminista.
D'acord, moltes gràcies. Passaríem la paraula al Partit Demòcrata.
Bé, nosaltres hi votarem favorablement i vaja, podem dir que subscrivim tant la part expositiva com la part doncs, dels acords. Poder sí que és veritat i no ens n'amaguem que si haguéssim de fer el redactat poder empraríem una altra literatura, no dic pas que no, però al final, i perquè al final, a veure, quan presentem mocions ens la presentem els uns als altres a les comissions informatives, ho debatem i anem al ple i l'aprovem o no l'aprovem. Poder si... I entenem que això no és possible, perquè poder serien altres espais o necessitaríem més temps o digui-li que vulguis, segurament, quan parléssim d'aspectes més concrets, més que dels enunciats, jo estic segur que estem d'acord tots els que estem assentats aquí, no? I per tant, bueno, doncs, escolta, ho respectem plenament i estem d'acord. Poder sí que ho expressaríem d'una altra manera, però tampoc no passa res. I res, dic que hi votarem favorablement.
D'acord, moltes gràcies. Donaria la paraula a Esquerra Republicana.
Bé, una mica el procés de redacció i esperem que d'aprovació ja s'ha explicat. Aquí doncs una mica tothom ha portat retalls i la regidora li ha tocat la desagraïda feina d'agafar tots els retalls i cosir-los perquè tot acabés tenint una certa coherència. Tots tenim el nostre posicionament clar i més o menys coherent i més o menys consensuat, però després, com ha dit el Marcelí fa un moment, tots redactem coses diferents i algú les hi ha de donar aquesta cohesió. Esquerra Republicana, evidentment, hi votarem a favor. Nosaltres volíem posar èmfasi, evidentment, en el tema de la vaga del dia 8, però més enllà de la vaga del dia 8, posar el focus en què, a banda de tota aquesta lluita llarga, sostinguda i sembla que cada vegada més avançada, objectivament, i per això hi havia dades, tenim una mica la sensació d'anar una mica enrere en altres aspectes, com són bàsicament els laborals, no? I posàvem aquest èmfasi en com, per exemple, la precarietat laboral, de què parlàvem fa una estona parlant d'una altra cosa, acaba suposant més vulnerabilitat precisament de les dones, com la pobresa cada vegada s'està feminitzant cada vegada més, com les víctimes de pobresa energètica, quan les mires amb una perspectiva de gènere, són més dones que no pas homes. Tot aquest tipus d'efectes de la crisi, com estan afectant més a les dones. I d'altra banda, com en àmbits que sembla que es pugui anar millorant, com cada vegada hi ha més dones accedint a llocs de treball amb totes les cometes del món, perquè no és la paraula, però perquè ens entenguem tots de més responsabilitat, no? Però això no va acompanyat d'un augment salarial equiparable al dels homes. Constatar que l'escletxa en els salaris no minva, sinó que més aviat a l'inrevés. Per tant, per la part dels pocs ingressos, la precarietat afecta més a les dones i per la part de les expectatives de millora, doncs també resulta que són les més perjudicades. I per això... Doncs el que dèiem, el 8 de març és un aparador perfecte, li hem de donar tota la visibilitat del món, però el que hem de ser tots conscients és que ha de tenir un recorregut llarg i per això els compromisos són més de treball continuat, més enllà de donar totes les facilitats possibles a la participació del dia 8, doncs continuar incidint en els àmbits que entenem que l'Ajuntament de Cavallars ja incideix, aquesta visió en perspectiva de gènere de gairebé totes les actuacions en què som conscients, doncs no perdre-ho de vista. Evidenciar, visibilitzar, que és una cosa que ja és molt visible, no? Doncs no baixar en aquest to de que tothom sigui conscient que l'Ajuntament de Cavallars treballa en aquest sentit Jo crec que això també reforça l'altra gent que també ho fa, saber-se acompanyat del seu ajuntament, doncs home, carrega d'energia a continuar totes aquestes lluites. I evidentment també començar a incidir en llocs on encara no incidíem, i posàvem, i volíem destacar com a acord aquest, hem d'anar desenvolupant com, però també incidir d'alguna manera en la poca o molta influència que pugui tenir un ajuntament en l'àmbit privat, posant el focus en totes aquestes qüestions de plans d'igualtat que podem fer-ne un com a ajuntament, però que estaria bé recordar a les empreses, sobretot les més grans, que estaria bé que elles també ho fessin per propi convenciment, que nosaltres els podem ajudar, els podem impulsar, els hi podem recordar, però que home, estaria bé que ells ho fessin. I per tot plegat votarem a favor, participarem del 8 i esperem que cada vegada haguem de poder esborrar unes quantes coses a millorar perquè tingui sentit tota la feina que anem fent.
D'acord, moltes gràcies. Donarem la paraula al Partit Socialista.
Bé, per part nostra, com no podria ser d'una altra manera, hi votarem a favor. Som molt conscients del problema que pateixen les dones en la nostra societat i la discriminació de la que són víctimes. De fet, nosaltres en els pressupostos ja vam comentar amb aquelles iniciatives d'economia, precisament per una d'aquelles moltes vessants que té aquest problema, que és el de la feminització de l'atur a la nostra vila. Per tant, som conscients, creiem que cal continuar lluitant per aconseguir revertir aquesta situació de discriminació que pateixen les dones. Sí que és cert que, com s'ha comentat, aquesta moció és una moció fruit de diverses. Nosaltres, en aquest sentit, teníem també les nostres dues pròpies mocions, tant la de la vaga com la del dia 8. També hem rebut la dels sindicats majoritaris. Hem vist que no coincideixen plenament amb aquesta moció, però sí que és cert que el contingut dels acords i el sentit d'aquesta moció és compartit, per tant, hi votarem a favor. Sí que només un petit incís, és que en un moment es parla que s'apel·la a la mobilització a favor dels drets de les dones avui i cada dia de l'any per seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la República Catalana una república feminista de dones i homes lliures. Entenem que més enllà del format territorial és una lluita que cal portar, sigui quin sigui el format territorial. Simplement volíem fer aquesta puntualització.
D'acord. Exposats els motius, passaríem a la votació de la moció. Vots favorables?
He d'aprovar per unanimitat.
Passaríem al següent punt extraordinari, que seria la moció per la llibertat dels presos polítics. En aquest cas exposaria l'Àngel.
Bé, tal com vam parlar el dia de la comissió informativa, i ho reconeixem obertament davant de tothom i de la tele, aquesta no és una moció de cap dels partits que som aquí, i precisament amb aquesta idea és la que presentem, perquè com s'ha comentat fa algun moment, la situació no és normal i per tant no es pot fer veure que és normal la situació política del nostre país, i hem de posar el focus sobre el problema en comptes de mirar cap a una altra banda, però també d'altra banda, com s'ha comentat parlant d'una altra qüestió, hem d'anar trobant segurament entre tots els punts que ens acosten més a tots, precisament per recuperar, com quan parlàvem de l'Iva cultural, doncs per poder recuperar una certa normalitat, una certa visió conjunta de les coses que ens permeti després créixer conjuntament, no? I amb aquesta idea, amb aquesta filosofia, vam recuperar una moció que s'havia presentat a l'Ajuntament de Barcelona per algú que no fos ni la CUP, ni el PDeCAT, ni el PSC, ni Esquerra Republicana. I sí que és veritat que amb les presses i les adaptacions hi ha alguna cosa que encara no està suficientment adaptada, però no té més importància. Jo crec que el sentit és evident, no? Què és el que plantegem amb aquesta moció i que demanem el consens a la votació, on posem el focus de tota la situació? Doncs bàsicament en què hi ha unes persones empresonades a les quals entenem que se'ls estan negant uns drets bàsics, més enllà de la discussió de si la presó és injusta com nosaltres creiem o no és injusta com puguin creure altra gent. Si la moció es presenta a l'Ajuntament de Barcelona després que es denegués el conseller Forn i també amb anterioritat el vicepresident Oriol Junqueras el fet de ser traslladat a una presó catalana. Tots sabem que no estan precisament en una presó catalana, tots sabem que estan a 600 quilòmetres llargs i per tant, bé, ens sembla que és un fet, diguem-ne, com a mínim poc humanitari. Tots sabem que hi estan ja fa més dies dels que jo crec que ningú pot estimar que és just, des del 16 d'octubre en el cas dels dos Jordis i del 2 de novembre en el cas d'en Joaquim Forn i d'Oriol Junqueras. I amb això, quan arribaríem al paràgraf quart, és on deien que s'hauria de modificar, perquè diem que davant d'aquesta situació d'excepcionalitat, l'Ajuntament de Capellades, bé, nosaltres direm que exigeix la seva posada en llibertat. Aquí l'Ajuntament de Barcelona segurament havia aprovat alguna moció abans i per això diu que ja ho ha fet. Nosaltres jo crec que a títol particular segurament ho devem d'haver fet tots, però com a institució no. Per tant, hauríem de canviar l'exigit per exigeix. No? A la part expositiva també hauríem de destacar això amb la idea de la recuperació de la normalitat, que s'ha dit moltes vegades. Clar, la privació de llibertat de persones manifestament pacífiques, evidentment pacífiques, que no han fet cap acte de violència, que siguin empresonades de forma preventiva, precisament aduint que són violents i que poden comportar situacions de violència, no ajuda gens a fomentar cap sentit de normalitat, tensa la situació ja no política sinó purament convivencial al nostre país i per tant això entenem que s'ha d'acabar amb la voluntat d'aconseguir normalitat, acabar amb tot aquest tipus de mesures repressives humiliants, repressives castigadores, no repressives provocant justícia sinó provocant sentiment d'indefensió, d'impotència i també el capdavall de rebuig i tard o d'hora segurament de sentiments més negatius, perquè suposo que ningú se li escapa que la gent que creix anant a veure els seus pares a presó des de petits sense entendre per què hi van i vivint un trajecte com tots més o menys ens els podem imaginar i segur que no arribem a la meitat del que passa, estem creant uns quants nanos que tard o d'hora estaran com a mínim enfadats amb el món, no? I aquest govern espanyol que està tan preocupat per la convivència i pel bon ambient, doncs crec que des del punt de vista ja purament de la humanitat o de la seva conveniència és una qüestió a tenir en compte, més enllà del càstig personal, que tinguessin en compte el càstig social afegit que s'està infligint no als suposadament delinqüents, sinó directament a les seves famílies que, bé, diguem-ne, ni els hi va ni els hi ve. Per tant, entenem que les mesures que s'estan aplicant, més enllà dels convenciments ideològics o de partit de cadascú, tenen un punt purament d'inhumanitat. Estàs entrant a arriscar la vida de gent que ha d'anar amunt i avall cansats conduint durant els caps de setmana, estàs arriscant la seva situació no només personal, sinó laboral, professional. Tu miris com tu miris, no acabes d'entendre, un, què fan tancats, dos, què fan tancats tan lluny quan podrien estar més a prop, que és un dret més o menys reconegut per totes les convencions internacionals, algunes de les quals n'és membre de l'Estat espanyol i que bé, diguem-ne, no respecta o fa veure que no ha de seguir ja des del temps de la política de dispersió terrorista. És una cosa que no ha començat a fer l'Estat espanyol ara, sinó que fa des del final dels 70, des del 78, aplicat a presos acusats de terrorisme i que ara fa aplicat a presos, segons ells, sediciosos, rebels i malversadors de fons, tot i que després la seva pròpia intervenció acaba dient que el delicte de malversació ja no existeix. Per tant, tot plegat, clar, a tots ens demana el cos ser més durs, però pensàvem que, una mica pel que dèiem abans, quan parlàvem de l'ensenyament, no? Mirem de buscar els mínims punts d'encontre per recuperar un inici de normalitat que ens permeti créixer cap a una normalitat plena. I per això els acords el que demanaven bàsicament és això, és que l'Ajuntament de Capellades expressi el seu rebuig a aquesta decisió de mantenir en presó preventiva, una presó que no respon a cap culpabilitat de ningú perquè ningú ha estat jutjat. Per tant, expressar el nostre rebuig a aquesta presó preventiva tant de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, que són membres de les entitats cíviques, com dels càrrecs electes consellers en el seu moment, Joaquim Forn i Oriol Junqueras. El segon acord, evidenciar que prendre aquest tipus de mesures no sabem per a què pot servir, però evidentment per normalitzar la vida política i social a Catalunya, doncs no és la mesura, i per tant posar-ho sobre la taula, no amagar-ho. I en tercer lloc, també posar el focus en la situació que diem del no acostament. Una cosa és la presó preventiva contra la qual ens manifestem, i després el pur dret humà de, ostres, ja que estàs a la presó, com a mínim que la teva família ho hagi de patir menys, que et pugui visitar amb una certa normalitat, fins i tot si fossis culpable. I com que creiem que són tres punts prou fàcilment consensuables, perquè en el fons és una qüestió d'humanitat i no de posicionament polític, vam buscar aquesta moció i la portem, diguem-ne, amb l'esperança que sigui aprovada per unanimitat.
Moltes gràcies per l'exposició. Des de Vilacavallades CUP, i sumant-nos a la presentació d'aquesta moció, no podem fer més que reiterar bona part, si no 100% de tot el que s'ha exposat, que relata explícitament la realitat a dia d'avui d'aquest país i de la seva gent. Sí que ens agradaria ressaltar algunes qüestions, i són una mica crues, O sigui, s'ha esmentat l'estratègia repressiva, però sobretot de càstig, que exerceix l'estat espanyol vers els presos relacionats amb qüestions i conflictes polítics, i que ens agrada perquè creiem que defineix molt bé la realitat com a presos polítics, però tots els governs que han passat per l'estat espanyol han reiterat aquesta forma de càstig, des del Partit Popular al Partit Socialista i tots els part dels socis que han tingut, com a mètode de, diguem-ne, deshumanització no només dels presos, sinó sobretot de les seves famílies, que és precisament allà on volen emetre aquest càstig, més enllà doncs, de recrear o no les penes que creen considerables cap a les persones que hagin comès o no un delicte. Per tant, això és deplorable, això acosta a l'estat espanyol des de fa molts anys, no pas ara perquè ens toqui de prop a Turquia, això apropa a l'estat espanyol des de fa molts anys també a Israel, això apropa a l'estat espanyol a societats que entenem que practiquen el càstig, diguem-ne, familiar, comú, als amics, com a mètode de càstig a tota una societat perquè pensa diferent i treballa políticament per objectius diferents. I això fa de l'estat espanyol un estat deplorable i amb una baixa qualitat democràtica absoluta. Nosaltres entenem que la repressió, la injustícia, la mentida reiterada que emet l'estat espanyol, l'únic que busca és crear odi. I va en aquesta direcció perquè entenem, a més, i podríem dir ja que el govern de l'estat espanyol a dia d'avui és el govern de l'odi, perquè no només treballa amb qüestions polítiques que intenten, diguem-ne, trencar la convivència a Catalunya en qüestions ètniques, que a més intenta atribuir-nos, i que doncs, tot això gira al voltant de la situació de presos i d'exiliats, i en aquest cas, com diu la moció, amb els presos polítics catalans, que no només entenem que rebutgem la decisió de mantenir-los en presó preventiva, com comentem, que considerem que la mesura cautelar és injusta, sinó que trobem que, evidentment, tot això no existeix, que aquesta gent hauria d'estar fora de la presó, que els catalans i catalanes tenim dret a exercir la nostra via democràtica absolutament com a dret legítim i històric d'un poble i que reiterem que el mètode de càstig de l'estat espanyol és això, no és absolutament res més, sinó que fer, no només fer agenollar el que té a dins d'una presó, sinó que emetre i que aquest càstig sigui doncs, fins i tot rebut pels més petits de casa, com bé s'ha dit. Per tant, nosaltres també, evidentment, votarem a favor, però volíem expressar la situació de repressiva que va gairebé amb l'ADN del govern espanyol, no pas amb els ciutadans i ciutadanes de l'estat espanyol, que són, amb molta diferència, persones que són capaces precisament d'avaluar en bona part la nostra situació i fins i tot entendre-la perquè és el més normal. Res més, la nostra posició evidentment serà votar a favor. Partit Demòcrata.
A veure, jo crec que s'ha dit sobradament el que nosaltres ho recolzem i per tant hi votarem favorablement.
D'acord, passaríem la paraula al Partit Socialista.
Bé, nosaltres, com han manifestat d'altres companys nostres des del primer dia, i amb un rigorós respecte a les decisions judicials, considerem desproporcionades les mesures cautelars, per tant, podem coincidir amb la part dels acords exposats i per tant hi votarem favorablement.
D'acord, doncs, si no hi ha res més, votaríem aquest punt, aquesta moció per la llibertat dels presos polítics. Vots a favor? Ara sí que passaríem a l'últim punt de l'ordre del dia, que serien precs i preguntes, en un ple, doncs, que si no ens hem deixat exactament res, i per tant passaríem a precs i preguntes dels partits. En aquest cas donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
Bé, només farem dues preguntes, o una pregunta i un prec, eh? La pregunta seria, recordo que el juny del 2015, amb la reunió de traspàs que vàrem fer entre un equip de govern i l'altre, vàrem posar sobre la taula el fet de renovar la contractació i de l'externalització de la gestió de la deixalleria municipal. Han passat 3 anys i volem preguntar en quin punt es troba.
Està en concurs. Ara precisament està ja obert, a més hi ha hagut una pròrroga, que és fins a març, no sé quin dia és, hi han hagut ja licitadors interessats i per tant estem justament, ha sigut un procés llarg, eh? I evidentment hem de reconèixer que ens hagués agradat anar més ràpids del que ja s'ha comentat alguns cops i que fins i tot ens heu fet arribar. Les bases de concurs han sigut complexes, s'han treballat durant molt de temps, ens hagués agradat, com deia, ser potser més veloços amb això. Finalment, però, aquest concurs ja està obert i, per tant, esperem que, doncs, el perfil del contractant.
Perfil del contractant, hi ha el concurs i la modificació.
Sí, i quan es licitarà, quan es decidirà, o quin calendari tenim per endavant? Si ja s'han presentat empreses, encara hi ha temps de presentar-se?
Encara hi ha temps.
D'acord. I el dia que s'obrin un cop s'adjudiqui, per quant temps s'adjudica?
És 2 més 2.
2 i 2.
Sí.
Molt bé. Sí, ara, és un suggeriment de cara d'ara endavant. Ho havíem dit amb alguna trobada que havíem tingut respecte als pressupostos. No aquest any, però sí que ho varen traslladar l'any passat. I és que un consum important a l'Ajuntament és el consum elèctric. Avui en dia tenim, igual que es va fer molt bé amb les comunicacions, i actualment doncs, l'Ajuntament s'estalvia una mica més de diners respecte a les comunicacions, valdria la pena estudiar-ho respecte al consum elèctric. Per inèrcia funcionem, crec que amb Endesa, doncs poder hauríem d'estudiar la possibilitat, no sé si legalment això doncs, no ara però en un altre moment les intervencions hauria o es podria donar resposta, dir, a veure, pel volum que tenim, hem de licitar el consum elèctric, sí o no? O si podem o no, És a dir, no només si tenim l'obligació, sinó, a més si tenim la possibilitat de canviar de comercialitzadora, o la mateixa, però tenir avantatges econòmics. Valdria la pena estudiar això per una banda, però per l'altra banda també veure la possibilitat si el consum que tenim ho podem fer amb alguna comercialitzadora, no només ja el vector econòmic, sinó també el vector de, doncs, el consum sostenible, que a nosaltres ens sembla igual o més important, doncs que ho tinguéssim en compte.
Bé, no sé si ara el regidor voldrà afegir alguna cosa, sí que un parell de qüestions, Celebro que estiguem d'acord precisament amb la qüestió de les empreses que treballen en aquest sentit i ho fan de la manera més neta possible, perquè jo crec que els ajuntaments ens hem d'encarar cap aquí, és evident. Posar un parell de pinzellades més, també a part de tot el que s'ha aconseguit estalviar per una banda, recordem que no fa un any es van canviar certes potències a partir d'una anàlisi que també ens permeten consumir menys, que també hi ha hagut canvis de lluminària en aquest sentit, i que com a punt que ens pot servir precisament per treballar potser en relació amb el que estàs comentant, tot és que és una cosa que l'equip de govern abans vol tenir sobre la taula dades, és que ja hi ha una persona, un enginyer que treballa a la casa, que està fent tot un estudi dels consums i en tots els seus àrees i serveis que tenim a nivell infraestructural. Per tant, el que ens estan dient aquestes dades és de quina manera consumim, quan consumim més, com tenim contractades aquestes potències, i això ens ha de servir precisament per poder plantar-nos en un moment i dir, val, ara, amb acord, una miqueta, això és una qüestió que també ha de madurar, com procedim, perquè sabem què tenim exactament i com ho tenim, també què podem millorar mentre no hi ha, doncs, un canvi en aquest sentit, i això és una cosa que encara s'ha de decidir, però també ens ajuda a com millorar el consum de tots aquests serveis que tenim, i podem parlar des del camp de futbol, a l'Ajuntament, a la biblioteca, etc, etc. I precisament són unes dades que ens serviran molt a l'Ajuntament per poder treballar en un futur. Eren aquest parell de qüestions. S'ha de dir que almenys des de Vila de Capellades CUP estem precisament plenament a favor en posar sobre la taula en un moment donat un concurs d'aquestes característiques enfocat plenament en energia renovable, neta, etc.
Ja sembla ser, jo no sóc cap expert en això, però que pot certificar que té un origen renovable, bueno, doncs els preus, si abans eren més cars, ara tendeixen a ser inclús més econòmics.
Bueno,
no puc dir res més enllà d'això, la veritat.
Molt bé. No, tan sols que a nivell tècnic, doncs corroboro, és a dir, el Sergi ho pot dir, primer hem de saber el que tenim per fer unes especificacions tècniques adients, hi ha una feina brutal a fer això, i després és una licitació, i a la licitació evidentment tothom va per un consum ecològic, empreses de proximitat, etc. Però hi ha molta feina a fer, molta.
S'ha de dir, com a detall, que fins i tot ara les grans empreses que han ocupat el mercat ja són capaces fins i tot de demostrar el que abans potser només ho feien altres amb el tema d'energia neta i renovable, però bueno, al final és posar aquest paquet en la direcció que l'Ajuntament cregui i veure, doncs, qui compleix precisament el que exigim, no? Senzillament com a
vale. Nota. Jo el que faria seria un apunt, perquè sí que és veritat que ja l'Ajuntament ja està actuant, o sigui, sí que m'afegeixo als aspectes que hi han valorat els companys, sobretot perquè abans de fer una licitació hem de saber quins consum tenim i quina ha estat la xarxa tenim actualment a Capellades. Això ja seria una banda. El que sí que ja s'ha fet i s'ha estat també potser treballant és en la reducció de certes potències que el que ha fet durant el 2017 i farà el 2018 i en els anys posteriors és reduir la factura del consum elèctric en vora uns 7.000 euros, ho dic així de memòria, val? Però que això ja s'ha fet, val? I per tant el que posem en valor és que ja hem reduït una mica la factura de la llum abans de començar a treballar realment en el que porta més pes i és més feixut, que és el treball que estan fent els tècnics de l'Ajuntament.
No, m'ha semblat sentir que tenim algun enginyer que fer això. La meva pregunta és que tenim algú més a la plantilla o hi ha algun pla d'ocupació o hi ha alguna estratègia per tenir aquest...
Està apagat.
Sí, amb el juny de l'any passat i amb el pla d'ocupació de la Diputació vam incorporar un enginyer donant suport tant a la Montse com a l'Isabel. I com bé deia el Sergi, doncs es va començar ja amb tot el tema de potències, realment valorar quines són les potències adequades per cada instal·lació, i que això ja ha donat uns resultats, que ja són els 7.000, són uns 7.000 euros d'estalvi anual, i paral·lelament s'està fent, i aquesta persona està fent l'estudi de cada un dels espais, realitat, potència adequada, i bueno, evidentment per arribar a un estudi final per poder fer un treball complet.
Moltes gràcies. Donaria la paraula al Partit Socialista.
Bé, per part nostra, només una petita pregunta. Enguany, aquest 2018, és l'any europeu del patrimoni cultural, que té per objectiu principalment promoure la diversitat cultural, el diàleg intercultural i la cohesió social, posar en relleu la contribució econòmica del patrimoni cultural als sectors de la cultura i de la creació, en particular el desenvolupament local i regional, o posar l'accent en el paper del patrimoni cultural en les relacions exteriors de la Unió Europea. I ens agradaria saber si teniu pensat d'adherir-nos o ens hem adherit a aquest any europeu. I d'altra banda, potser amb una vessant més pràctica, si voleu, aquest fet de l'any europeu també obre porta a noves subvencions europees i em sembla que també Generalitat, i us volíem demanar si teniu previst també de sol·licitar alguna, perquè bueno, n'hem vist algunes que molt enfocades en tema de museus, patrimoni arqueològic, tema d'arxiu, que entenem que el nostre municipi ens pot anar força bé.
Sí, no és ara quin per fer. Estava aquí sota la carpeta, segons quins punts ja... Serà que m'ho anava mirant. A veure, sí que evidentment la intenció és ser-hi, però una mica amb la segona línia que has dit, és ser-hi per aprofitar-ho. No anar a dir que participem i sortir en algun cartell i en qui som, sinó veure què en podem treure. I també per experiència d'altres subvencions europees, això també vol dir que ens ho hem d'aprendre sabent una mica i reprenent un dels primers punts que havíem parlat ja fa un parell d'hores, sabem una mica també quin múscul tenim, no ens podem tirar a la piscina amb un format de subvencions aquelles que després has d'avançar molta part del finançament i no tens la capacitat, o has de bellugar una mà de papers que no tens la capacitat. Però responent, si ens ho mirem, si volem treure'n suc, i el que no volem és això, és empantanar-nos. Però sí.
Si no hi ha més pregs i preguntes per part dels partits polítics aquí representats, donaríem el torn de paraules a pregs i preguntes del públic. Si algú vol dirigir alguna pregunta.
Hola, bona nit. No, a veure, simplement és per d'alguna manera agrair. Jo vinc en representació de Comissions Obreres i d'alguna manera agrair que s'hagués aprovat aquesta moció. També lamentar que la nostra no la vam presentar amb el temps suficient per poder-la entrar en els punts de l'ordre del dia, però bueno, he llegit la que i he escoltat la que s'ha aprovat i recull gairebé tot el que dèiem nosaltres amb la nostra. No fa esment després a la vaga de les dues hores, però bueno, com que ja aquesta és més extensa, els treballadors, treballadores que facin i veure d'una manera positiva, no?, que realment que s'aposti des de l'Ajuntament i que es faciliti també a les empreses tot el tema de plans d'igualtat per intentar acabar amb aquestes bretxes. No?
Bé, per la part que ens toca, gràcies. Crec que també és un gràcies que conjunt, perquè em dona, si no recordo malament, tothom ha votat a favor d'aquesta moció. Per l'altra banda, la moció no ha acabat fent esment ni a les dues hores ni a les 24, perquè precisament ha volgut incidir en la vaga més enllà dels sindicats o els formats que en defensen les 24 hores o les dues. Ha sigut precisament una proposta conjunta que precisament ha anat traslladant o traient o posant idees diverses i que nosaltres també celebrem que hi treballem, sobretot que ens ho creguem i que doncs, els ajuntaments, que en aquest cas jo torno a repetir, estem contents d'obrir precisament àrees de treball en aquest aspecte, doncs anem encomanant a la resta d'ajuntaments també aquest treball. Per tant, per la part que ens toca, gràcies també a vosaltres. Sí.
Sap greu, és que estava mirant el mòbil per confirmar-ho del cert. Teníem pendent el tema de la constitució de la comissió de seguiment del conveni de la Lliga, vam parlar amb la Lliga després del darrer ple, s'us va sondejar als membres per veure més o menys quina disponibilitat horària teníeu. Si no ens falla res, quedem dimarts, dia 6 de març, i ja confirmarem l'hora. Que ja ho cancel·lem? Doncs mira, ja està, cancel·lat. Clar, com que tu ets el membre, jo no, ja t'ho hem dit amb temps, fantàstic. Doncs ja buscarem una nova data. Ara que la tenia...
D'acord. Si no hi ha res...
T'he gustat.
Segur que trobarem la data, si hi ha una proposta, segur que la pròrroga serà la bona. Moltes gràcies a tots i a totes per assistir i al públic assistent. Perdoneu. Hi ha una paraula al públic.
Hola, bona nit. Sí que va, sí. Bé, només era per despedir-me de tots plegats perquè plego de la ràdio i bueno, ha passat molts anys i molt temps aquí, molts plens, i bueno, ha arribat un punt que, com que la ràdio tampoc acaba de tirar, doncs jo... I he decidit a concentrar els meus esforços en altres feines que tinc i bueno, doncs quan si això engega, pues ja ens veurem o no ens veurem, no ho sé. Però ara per ara he decidit dedicar els meus esforços a altres feines. I per tant, a partir de, no sé, suposo que d'avui ja, ja no vindré més als plens i a la ràdio. Bueno, també m'agradaria que la ràdio està com està, però també m'agradaria que és la ràdio, em sembla a mi que és una qüestió bàsica per la cohesió social, cultural, esportiva de qualsevol ajuntament, no? I per tant, que us ho mireu tots amb molt carinyo perquè partirà endavant i que arrenqui d'una vegada i que arrenqui en condicions de fer una cosa de qualitat perquè cap allà s'ho mereix, suposo, no? I a veure si entre tots doncs, es pot tirar endavant i es pot tornar a obrir i que hi hagi i que bueno, això que hi hagi programació de qualitat, plural i amb mitjans. I vinga, a veure si ens sortim. Vinga, bona nit a tothom.
Gràcies per la intervenció, també per la part que ens toca i pels anys que hi portes, també l'agraïment en el sentit de les tasques fetes com a tècnic de la ràdio i també dels plens. Crec que coincidim també plenament en el fet doncs, que la ràdio, doncs, en la mesura que es pot, doncs, és un element imprescindible i que també doncs, és un element que ha donat o no és senzill de fer anar perquè doncs, reclama i és exigent. Però estic segur que des de comunicació, des del mateix ajuntament, des de tots els que han passat, que s'han trobat en èpoques diverses, mirarem de renovar tot el que faci falta per arribar al punt doncs, que ens agrada. Crec que a més portem un temps que s'han anat renovant molts dels elements de la ràdio, no sé si ara el Jaume vol acabar de completar això, però crec que és un camí feixuc però que realment hem de seguir treballant.
Bueno, no, jo agrair al Martí, tant a nivell personal com la feina i la tasca que ha fet tècnica a l'emissora. L'emissora és voluntat d'aquest regidor que pugui fer una programació i que funcioni bé. Els recursos que tenim més complexa, ho sabem tots, i intentarem doncs, arrencar una programació que no tan sols és la programació, sinó també és la part tècnica i gràcies doncs, per aquests anys que has estat amb nosaltres amb la ràdio.
D'acord, moltes gràcies i doncs, donem per finalitzat el ple de febrer i ens veiem a la pròxima. Gràcies.